El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Quina alegria tornar a estar aquí amb vosaltres, celebrar cada cap de setmana i passar cada cap de setmana amb tots vosaltres. Soc la Mar Puerto i avui comencem el programa parlant de la plataforma per la família i la carta que recentment han enviat els grups parlamentaris. En parlem precisament sobre el tema amb la persona que l'ha escrit, el seu protagonista. I comencem aquí al matí del cap de setmana per tots vosaltres. La plataforma per la família de Catalunya està reclamant a les institucions catalanes una llei de suport a la família. La proposta va ser enviada fa uns dies a tots els grups parlamentaris i a la majoria de diputats del Parlament de Catalunya i ja s'ha donat a conèixer públicament amb motiu del Dia Internacional de la Família promogut per les Nacions Unides. Sobre el tema, volem parlar de la carta que el president de la plataforma per la família, Daniel Arasa, va dirigir a aquests parlamentaris on recordava la situació que hi ha actualment. Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta plataforma, no?, d'aquesta llei de suport a la família i també de la carta, no?, que has escrit, no?, i que va dirigida doncs, a aquests parlamentaris. Explica'ns una miqueta la situació, com està actualment.
Com és ben conegut, Catalunya i Espanya en general estem a la cua dels països de la Unió Europea en ajuts a la família. El suport que es dona a la família a Espanya, a Catalunya, és mínim, i per això cal revertir-ho. En primer lloc, encara que sigui només per donar-nos en compte de que la natalitat que tenim és tremendament baixa. Estem en pràcticament 1,1 fills per dona, quan només pel relleu generacional, o sigui, simplement per substituir les persones que van morint, necessitaríem 2,1, o sigui, quasi el doble de naixements. Això és un exemple molt clar de com estem. Però, de totes maneres, no només en això, sinó aspectes on que ens trobem en què els joves que vulguin formar una família ho tenen molt difícil, tant per aspectes salarials com, sobretot, per exemple, l'habitatge. Per altra banda, a les famílies que tenen fills és molt difícil conciliar la vida laboral i familiar. I això són situacions que compliquen. És evident que, per exemple, tindre fills depèn sobretot de la parella, de l'home i la dona. Però també és cert que si les circumstàncies externes són difícils, ho compliquen més, no? Uh-huh. I aquí, en aquest país, ningú s'ha volgut posar-se en sèrio a abordar aquest tema. Escolta, què podem fer? No necessàriament vol dir que ho hem de resoldre i que ho podem resoldre totalment, però sí podem millorar-ho molt. I en aquest sentit, la carta va ser dirigida als diputats i dir, escolta, no tenim una llei de família. I doni-se'n comptes vostès de la situació de la natalitat com un exemple. I era sobretot una reflexió, perquè ells tiren endavant. Nosaltres, per la nostra part, d'un corrent social cristià, que participem aquí, és d'anar-los plantejant i enviant material i propostes perquè puguin treballar i puguin fer aquesta llei.
Per què és tan important una llei que sigui de suport a la família, Daniel?
El centre, tenim en compte de que la cèl·lula bàsica de la societat, l'instrument bàsic de l'estructura social, és la família. Si la família funciona, la societat funciona. I tenim molt clar de que hi ha molts defectes actualment en el funcionament de les famílies. Una exagerada nombre de ruptures familiars, tensions molt fortes, dificultats per tirar endavant, problemes d'habitatge, sobretot entre els joves, i, per tant, una societat, un país, uns governs, tenen la funció de portar el màxim de benestar als ciutadans i pensar sobretot en el bé comú, d'una manera molt directa han d'actuar per millorar la situació de les famílies. Si tenim en compte de que els ajuts que hi ha en aquestes famílies avui dia a Espanya i a Catalunya són mitjans, hem de tenir en compte que aquí això hi ha que donar-li la volta. I per donar-li la volta cal una llei. Afegiria que fa uns 3 anys, millor dir, per als exactes, el govern central va proposar una llei de família, però que no va arribar a finalitzar perquè va decaure, com que va canviar la legislatura, ja no va acabar. En aquesta llei de família hi ha aspectes positius i aspectes negatius. Com a aspectes positius, una mica les prestacions de cara a les famílies tenen aspectes bons. El concepte ideològic no tant, perquè com tothom crec que sap que qui governa, en aquest cas Espanya, era els seus principis sobre temes de el que és la família i els conceptes de la persona en part molt lligats a la ideologia de gènere i aquests conceptes que no són precisament promotors de la família sòlida. Però hi havia aspectes positius que en part podrien recuperar-se i en part afegir-hi aspectes nous.
Uh-huh. I es recorda precisament doncs, en aquesta situació actual, no? La situació precisament d'hivern demogràfic, em sembla que es diu així, no? De Catalunya, no? Amb els problemes actuals que hi ha per la natalitat, no? Referent a la natalitat de poc més d'1,1 fills per dona, quan el mínim pel simple relleu generacional seria de 2,1, no?
Sí, s'ha que un aspecte, o sigui, no és l'únic aspecte, però un dels que es veu més clar i que a més és del més important cap al futur és precisament l'existència de gent jove, de nens i després de joves. Una societat que té pocs nens i pocs joves és una societat que no té futur, una societat sense esperança. I, per tant, no pot esperar que la gent vagi, només que anéssim a una societat envellida, una societat de jubilats, per dir-ho d'alguna forma, i no hi hagi gent jove, no només per la producció, que també, sinó perquè aquesta societat ha d'estar articulada en que hi hagi una piràmide de població adient, que hi hagi gent jove, gent que participa, gent que té iniciatives. Pensem, per exemple, només en l'economia. Qui normalment se posa a fer empreses? Home, la gent que es posa a crear empreses són més aviat joves. Quan dic joves no vol dir que tinguin 20 anys, però poden tenir 40, 50. Una persona de 70, de 80, normalment no crea empreses. No perquè sigui ni més tonto que l'altre, sinó perquè les seves perspectives i situacions són diferents. Per tant, la necessitat de persones que tinguin aquesta creativitat, iniciativa, adaptació a la tecnologia, tot això va en bona part lligat a la joventut, a part dels aspectes ètics, no? Però només tenint en compte aquests, que són més materials, val la pena que una societat es preocupi d'aquest relleu generacional, de tindre gent jove, si per tant tindre nens, de que les famílies tinguin una major felicitat, perquè el tenir fills i la relació familiar no és també felicitat, i això és molt important, no només l'aspecte material. Per tant, si tot això s'està oblidat, anem molt en contra del que és l'eix de la persona, l'eix de la família i el dret de la societat.
Uh-huh. I tot això, imagino, Daniel, que serà també possible gràcies a ajuts, no? Si hi haguessin ajuts, per exemple, a les famílies, no? Amb una visió integral, a plantejar mesures que fomentin doncs, aquesta natalitat, a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, dins també de, entre d'altres, no? Com la creació de noves famílies en base a fer més viable l'accés a l'habitatge, no? L'educació del menor, bueno, un seguit de propostes, no? que estan dins de la llei de família i que ajudarien i faciliten molt més les coses, no?
I tant, en principi, no me veuré. Sabem que la decisió final en bona part és de les persones i, per tant, tenim en compte que estem en una societat hedonista que prioritza molt, per exemple, el benestar material, que prioritza el viatjar, que se preocupa més potser de l'àxit professional que de tindre fills i tindre una estabilitat familiar, però el pes a la societat està molt més lligat en aquest aspecte de famílies estables, de famílies que puguin tindre fills, de que famílies que puguin tindre d'alguna forma alguna cosa resolts, alguns problemes, i això pot ser ajudat molt si des de l'administració és facilitat, si facilita la conciliació de vida laboral i familiar. Si tots els projectes, totes les lleis estan en perspectiva de família, és a dir, que es tingui en compte que la persona és treballadora i que també treballa, però també té una família, que això hi ha que coordinar-ho. Si es té en compte de que fan falta guarderies, que no cal que siguin públiques, poden ser privades, però poden tindre ajuts a les famílies per les guarderies. Si es té en compte de que els joves necessiten un habitatge, i per tothom necessita l'habitatge, però com que els joves, per formar una nova família. Si totes aquestes coses no es tenen en compte, va malament. Hi ha països que ho han fet millor que nosaltres, per exemple, potser el més destacat és Hongria, encara que jo sé que aquí avui a Hongria s'ha dit una hostilitat, però en l'aspecte aquest de família ho han fet molt bé. Hi ha països com França, que fa molts anys que, sense ser tant com a Hongria, també ajuden les famílies. tot això reverteix en resultats de més natalitat i més benestar.
Doncs Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació i també tot el que cal a partir d'ara. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I ara parlem d'Inclusive, que és una plataforma web cooperativa que combina tecnologia i també la intervenció social per facilitar que col·lectius vulnerables amb dificultats per pagar un lloguer puguin accedir a una vivenda. El seu públic abarca des de gent jove fins a famílies monoparentals o persones grans que viuen soles i inclou informació real de l'oferta i la demanda immobiliària dels municipis adherits i també ofereix doncs, preus de lloguer més assequibles en comparació amb els del mercat. L'objectiu és crear una xarxa que connecti a diferents parts interessades i a través també de la intel·ligència artificial optimitza els seus recursos i les dades per donar una millor resposta a les seves necessitats. Perquè ens expliquin una mica en què consisteix aquesta, la cooperativa Inclusive, en parlem amb la Laura Ayala, que és cofundadora. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Clar, parlem d'una plataforma, d'una cooperativa que barreja el fet de la vivenda també amb el temps avui en dia, no? La intel·ligència artificial, les tecnologies i alhora doncs, dona aquesta oportunitat a la gent que no pot accedir a una vivenda, no?
Sí, és una plataforma sociosanitària que està centrada en la persona. Això vol dir que primer s'analitza i es fa una diagnosi de la situació de la persona, de les seves necessitats, i llavors se li fa com un pla de treball personalitzat depenent de la seva situació i del que vulgui resoldre. I llavors es fa aquesta inclusió residencial i comunitària.
És una plataforma, no?, per la gent que no pot accedir a una vivenda i també que evita la soledat no desitjada. En quin moment decidiu fer una cooperativa per combatre això, aquesta soledat no desitjada?
Doncs el tema de la soledat no desitjada va sorgir arrel de participar al HIS, que és el Hub d'Innovació Sociosanitària. Vam fer una prova pilot a entorns rurals del Ripollès sobre aquesta soledat no volguda, l'aïllament social a entorns rurals. I llavors de la bona acollida que va tenir, els bons resultats, doncs vam afegir aquesta nova línia a la cooperativa, una nova línia d'actuació per treballar aquests casos de soledat no volguda.
I com ho feu per combinar aquestes dues parts, diguem, no? El fet d'accedir a una vivenda assequible amb preus més assequibles i alhora doncs, també donar vivenda a aquestes persones que se senten soles, no? I que necessiten algú que els acompanyi.
Sí, a l'hora de buscar habitatges també ho centrem en la persona, ens centrem en els propietaris, en analitzar la seva situació i per què no posen habitatges al mercat. I és així com hem anat aconseguint aquesta oferta alternativa per poder fer la inclusió residencial de col·lectius vulnerables. I en el cas de persones que viuen soles, també és el mateix, analitzem si realment estan patint soledat no volguda o aïllament i si conviure amb una altra persona pot ser la seva solució. Si és que sí, busquem aquesta persona afí a elles i aquesta les necessitats que tenen perquè es pugui fer una convivència de suport mutu. En cap cas volem que sigui com un servei de cuidadors, no anem per aquí. Nosaltres volem deixar clar que és com un acompanyament, és una convivència de suport mutu, de respecte i de benestar de les dues parts. Nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits legals perquè sigui una cosa segura per amb dues parts i també d'aquest acompanyament un cop es fan els contractes i es fa tota la inclusió, doncs que realment sigui un benestar per dues parts i si hi ha temes que sorgeixen que necessiten del nostre suport, doncs estem allà.
I quin és el perfil de la gent que pot accedir a això? Com ho fan també per entrar dins d'aquesta oferta?
Sí, nosaltres ens contacten directament, sobretot els familiars de les persones grans que estan en aquesta situació de que viuen soles i potser voldrien compartir amb algú, però amb seguretat i amb un seguiment. I a partir d'aquí anem a visitar la persona, ens coneixem, ens expliquen la seva situació i busquem quines persones interessades estan disposades a anar a conviure amb elles. Per això al final ens poden contactar directament els familiars o les mateixes persones grans, o si hi ha persones que volen fer aquestes convivències i anar a viure a aquestes zones rurals, doncs també poden.
Clar, imagino que El fet de la desitjat, de la soledat no desitjada, són persones grans, però abans comentava, no, que hi ha persones joves que no poden accedir a aquest tipus d'habitatge, no? I són, suposo, les que es posen en contacte per fer d'acompanyants, no, d'aquestes persones grans. El perfil de l'acompanyant és més aviat una persona jove o no té per què?
Doncs no té per què. En el perfil d'acompanyants en persones grans, sobretot, hem treballat, els casos d'èxit que tenim són en persones de mitjana edat i fins i tot persones de més de 60 anys que també volen conviure amb una altra persona en una situació de vida similar. La gent jove sí que l'acompanyem molt en temes d'inclusió residencial, però no té per què ser de conviure amb persones grans. Nosaltres, quan fem una inclusió residencial, busquem quin és l'objectiu. Hi ha persones que poden marxar de ciutats a zones rurals, però hi ha persones que tenen un estigma i no poden accedir a l'habitatge de la mateixa manera que persones sense estigma, o hi ha persones que estan aïllades perquè no tenen xarxa de suport aquí. Llavors són diferents tipus de convivències i diferents tipus de grups, i ens acompanyem a tots sempre per millorar el seu benestar.
I normalment es fa, com deies, a zones rurals?
Nosaltres treballem a zones rurals i també treballem a Barcelona. Estem al bloc 4, som una de les cooperatives allotjades.
D'acord.
I tenim també un despatx a Campdevànol, que està al Ripollès. Uh-huh. Llavors fem aquesta connexió urbana-rural, perquè veiem que sí que a les ciutats hi ha més serveis, hi ha més iniciatives, però a les zones rurals es perden i no hi ha aquesta connexió. Llavors volíem també oferir els mateixos serveis que a la ciutat a zones rurals.
Uh-huh. A més, també teniu la metodologia Housing First, no?, que prioritza l'accés a la vivenda de persones que no tenen en casa, no?, les persones sense... Sí. Sense vivenda. És especial per aquest col·lectiu, no? Aquesta metodologia en concret, com es diferencia de l'altra?
Sí, la metodologia Housing First es centra en persones que estan en infrahabitatges o que no tenen habitatge directament, estan en albergs o al carrer. Llavors es fa aquesta metodologia perquè pugui primer accedir a un habitatge i a partir de l'habitatge fer un pla de treball per incloure'ls a la comunitat.
Mm-hmm. Doncs Laura, ja la cofundadora de la plataforma web cooperativa Clusive, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la vostra feina i també per ajudar aquestes persones, tant a les que no es poden permetre, doncs, un lloguer com els que tenim avui en dia, que fan por realment, i també per donar aquest acompanyament a les persones que tenen aquesta soledat no desitjada i que cada cop va més en augment. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
De seguida parlarem també amb el Servei Català de Trànsit de com han evolucionat amb els anys les xifres de conductors que prenen alcohol i drogues al volant. La tendència d'uns anys cap aquí ha estat positiva, tot i que el camí que encara queda per recórrer és força llarg.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
¡Damas y caballeros!
John Wayne.
Si dices que hace un buen día, te pego un tiro.
Maureen O'Hara.
Creí que te apetecería.
Como que me llamo George Washington McLean.
El gran McLeandock.
Como el pueblo se llama como él, se cree que es suyo.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem abans de la publicitat, parlem amb el Servei Català de Trànsit de les xifres de conductors que encara avui en dia prenen alcohol i drogues al volant. Una tendència que va a la baixa, però que encara, doncs, queda molt camí. A El Servei Català de Trànsit ha presentat els resultats de l'estudi d'alcoholèmies i drogues aleatòries per estimar el percentatge de conductors que circulen sota els efectes de l'alcohol o les drogues a les carreteres catalanes, i s'ha mostrat que el percentatge de conductors amb alcoholèmia positiva ha baixat fins al 0,85% i el de drogues s'ha mantingut al 8,16%. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en parlem amb el coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, l'Òscar Llatge. Òscar, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest estudi, no?, importantíssim, de fet, i d'unes dades que algunes sembla ser que han baixat i d'altres que es mantenen igual, no?
Sí, respecte a l'estudi anàleg del 2019, la conclusió és aquesta. L'alcohol baixa amb la seva prevalença entre els conductors i el consum de drogues es manté una mica igual. Però si comparem, per exemple, amb els primers estudis que vam fer els anys 2007 o 2009, així, no?, quan vam començar, ens vam, diguem-ne, entre cometes, inventar aquest sistema, la veritat és que estem a valors molt, molt, molt baixos. Vam començar amb valors, per exemple, de l'alcohol superiors a 2, al 2% de positius. Ara estem al 0,85. I quant a les drogues, també amb valors de 16% de positius entre la gent que se li va fer la prova, i ara estem al voltant de 8, que és la meitat. Per tant, la tendència una mica és positiva per a tot.
Tendència positiva, doncs. Com s'ha fet l'estudi?
L'estudi, a diferència de les proves d'alcohol o de drogues que es fan normalment per part de la policia, que van dirigides, pues, diguem-ne, a persones que tenen una conducció erràtica o a persones que presenten símptomes o a persones que han tingut un accident, etc., que són poblacions, diguem-ne, que tenen més tendència a estar afectades per l'alcohol. Els policies són molt bons i saben detectar molt bé això. Aquest estudi no, aquest estudi és completament aleatori. El que es busca és, de forma aleatòria, sense cap prejudici sobre el conductor, treure una mostra. En aquest cas han sigut 12.000, quasi 13.000 proves, són moltes proves per tot Catalunya, en funció, doncs, bueno, de la carretera, el trànsit que passa per aquella carretera, el tipus de vehicle, etc. Llavors es fa de forma aleatòria, i llavors això el que representa realment és quants de conductors o quin percentatge de conductors superen els límits permesos o presenten presència de drogues o d'alcohol. I és la realitat del que passa, no com les proves policials dirigides, que el que representen, el que es van és a buscar, pues, a l'infractor o al delinqüent, en aquest cas.
I a què creieu que es deu que hagin disminuït aquestes dades, aquestes xifres?
Bé, jo crec que si pensem, per exemple, en l'any 2000, que morien 600 persones a la carretera, i ara estem al voltant de 180, no?, l'any 2024, això mateix ja denota que hi ha un canvi cultural important respecte de la conducció, i jo diria que una europeïtzació de la població catalana de conductors, i per tant més conscienciació, no només amb el cas de l'alcohol i les drogues, sinó amb cinturons de seguretat, excés de velocitat, etc. És a dir, ens comportem tots millor. Hi ha hagut un canvi cultural important, i això es nota amb el volum de morts, i també es nota, evidentment, amb la conscienciació sobre el consum de drogues. Tot això ho ha ajudat, evidentment, per la força que fem des de l'administració, pues, amb les policies de trànsit, no només els Mossos, sinó també les policies locals, i totes les campanyes de conscienciació i d'enforcement, no?, d'intentar que no hi hagi persones que posin en risc la vida pròpia ni de la resta de conductors.
També hi ha hagut més nombre de positius en substàncies al cap de setmana, no?, i en horari de matinada. No sé si això es manté així també al llarg dels anys, però majoritàriament és en aquests dies, no?
Exacte, que això és normal, no? No, bueno, és normal en el sentit de que és el que intuïtivament es pot esperar. I efectivament és entre caps de setmana i en hores de matinada, que és quan la mobilitat està lligada, doncs, 100% a l'oci, no? Hi ha molt poca gent treballant en aquella hora. I per tant, els conductors d'oci porten una mica això, no?, a augments o a valors més grans que entre setmana i hores de treball.
I hi ha algun perfil concret del conductor que normalment, doncs, és així, no? Podem dir que pren alcohol, pren drogues, no? Substàncies, i que després es puja al cotxe. Hi ha algun perfil concret que heu estudiat o no? O pot ser qualsevol persona, realment?
Realment pot ser qualsevol persona. És a dir, estem en una societat, la catalana, que l'alcohol està dins de la nostra cultura, a les menjades, molt sovint. En fi, és una cosa culturalment molt assumida pel que fa a l'alcohol. Les drogues és una cosa, diguem-ne, que s'ha expandit entre la població, sobretot entre la població jove, doncs, els últims 40 anys, posar-hi, no? Però s'ha anat agafant més força, però no estan tan acceptades socialment, en el sentit de que formen part de la vida normal. Però jo diria que tots som d'alguna manera potencials infractors en aquest sentit, i no hauríem de ser, ja hauríem sobretot conduint, d'acord? Sí. Llavors sí que els valors que destaquen, no?, seria entre la joventut, no? Joventut, si es pot considerar 40 anys joventut, diguem-ne dels 18 als 40, quant a les drogues, i més prevalença en homes que en dones. I pel que fa a l'alcohol, l'augment, diguem-ne, el petit augment que s'ha produït entre els 25 i 34 anys en homes, també.
D'acord.
Hi ha un descens important entre les persones grans, que som els que tenim més de 55 anys. Hi ha un descens, diguem-ne, també pot ser per coses més conscienciació o també per qüestions de salut, pròpiament
dita. Sí. I les drogues més detectades, quines són?
En quant a drogues, el més detectat, les tres, la Trinitat, són el THC, que és, diguem-ne, tots els derivats de la marihuana, la cocaïna, la més abundant, i, perdó, no, el THC és la més abundant, la cocaïna i les amfetamines. Les amfetamines en segon lloc i la cocaïna en tercer lloc.
I imagino que pel que fa a poblacions, Barcelona es deu emportar també, doncs, el número 1, no? És capdavantera, imagino, també aquí a Catalunya pel tema d'accidents o no?
No, enguany, és a dir, una cosa és el volum i l'altra és el percentatge de gent que va, no? Evidentment a Barcelona hi ha més volum de trànsit, més volum de conductors, i per tant hi haurà un número absolut més gran de conductors, però no el percentatge. Una de les conclusions d'enguany, que potser no havíem explicat, és que és bastant regular entre totes les, diguem-ne, àrees regionals de trànsit, que equivalen més o menys a demarcacions, no? Barcelona, etc. No són exactament demarcacions, però que totes, a tres anys havien hagut moltes diferències, alguna àrea sortia molt més disparada en quant a percentatge de positius. Enguany, l'estudi de l'any passat, el 24, s'ha regularitzat molt. És a dir, la baixada és general, jo diria, en quant a percentatge.
D'acord. Doncs, Òscar Llatge, coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia, no, de l'estudi que heu fet. Esperem que les dades d'aquest 2025 disminueixin encara més, i tant de bo en algun moment puguem parlar, ja que, de que no hi ha hagut cap mort, no, i que, doncs, la gent ja és responsable amb ella mateixa i també amb els altres, i no condueixen ni amb alcohol ni amb drogues ni amb res d'aquest estil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Les sequeres i les onades de calor redueixen la capacitat de les plantes per absorbir CO2. Cada vegada són més freqüents tant les onades de calor com les sequeres, com dèiem, i estan reduint, doncs, això, la capacitat dels ecosistemes per absorbir diòxid de carboni. Segons un estudi recent de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'augment de fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi climàtic està alterant l'equilibri del carboni a la Terra i afecta el creixement de les plantes. L'any 2022 es va registrar una onada de calor particularment intensa que va reduir en un 27% la capacitat de la vegetació d'actuar com a embornals de carboni, cosa que posa en evidència la vulnerabilitat dels ecosistemes davant de condicions extremes com aquestes. Aquesta unitat de diòxid de carboni no absorbit de l'atmosfera equivaldria a tot el volum de CO2 emès a Espanya aquell mateix any. En parlem sobre el tema amb l'investigador que ha liderat l'estudi, el Ricard Segura. Ricard, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que se centra en aquests últims temps d'onades de calor i de sequeres que hem tingut amb el diòxid de carboni com a protagonista, no? Com afecta tot això?
Sí, sí, sí. El que hem fet en aquest estudi és estudiar la regió del sud-oest d'Europa, tot el que seria ecosistemes de Portugal, Espanya, sud de França i Itàlia, com ha evolucionat els fluxos de carboni entre els ecosistemes i l'atmosfera amb aquest impacte no del clima. I hem mirat quins són els factors principals de l'evolució dels fluxos de carboni en aquesta regió, i hem pogut comprovar, evidentment, que la presència de la sequia i d'onades de calor són els factors principals que determinen l'evolució d'aquests fluxos de carboni. No només en el segrest de carboni, no? En la captura de carboni per part de la vegetació, amb la fotosíntesi, sinó també la respiració d'aquesta vegetació i d'aquests ecosistemes que fan del balanç net de carboni, que seria la diferència entre la fotosíntesi i la respiració.
Clar, per exemple, quan parlem d'embornals de carboni, parlem, per exemple, dels boscos, no?, dels oceans. Serien aquests els exemples, no?, del que són els embornals?
Sí, sí, sí. Serien aquests ecosistemes, no?, que tenen una captura neta més gran que la liberació de respiració i, per tant, que ens ajuden de forma dual amb aquest servei ecosistèmic que fan a compensar les emissions que nosaltres produïm d'aquests gasos d'efecte hivernacle, precisament el diòxid de carboni, per evitar aquest, en part, el canvi climàtic, no? L'augment de les emissions de diòxid de carboni fa augmentar les concentracions a l'atmosfera i aquesta vegetació s'actua compensant part d'aquestes emissions que nosaltres emetem.
I els resultats de l'estudi, doncs, el que mostren és que hi ha un equilibri entre la humitat i el moment en què tenen lloc aquests esdeveniments, com per exemple les onades de calor o les sequeres, no? Que és clau realment per entendre com responen els ecosistemes, oi?
Sí, exacte. La humitat del sol, en part també en funció de la temperatura de l'aire, la sequedat de l'aire i aquest balanç hídric, no? La diferència entre quan plou i quan s'evapora la terra són els principals factors que actuen en el balanç de carboni, i hem observat com hi ha aquest desequilibri en aquests anys en concret, especialment quan hi ha onades de calor molt intenses en conjunt amb sequeres de molta llarga duració a l'època d'estiu en els ecosistemes, especialment del sud d'aquesta regió, és a dir, ecosistemes mediterranis, ecosistemes ecosistemes no muntanyosos són els que presenten més variabilitat en aquest embornal de carboni.
Els més vulnerables, les regions més vulnerables, quines serien?
Sí, nosaltres hem pogut veure que les onades de calor i els sequeres afecten més la fotosíntesi de les zones mediterrànies, evidentment perquè aquestes zones es veuen molt més exposades a aquesta falta del balanç hídric a aquestes onades de calor, tot i que estan més adaptades, no?, a aquests climats, perquè la vegetació d'aquí és molt més adaptada, està molt més adaptada a aquests climats secs. I hem vist que el balanç net de carboni, és a dir, el que seria l'embornal de carboni, és més vulnerable en zones amb climes humits i continentals, com seria doncs, la zona de França, el nord d'Itàlia. Aquestes zones tenen una influència molt més gran les sequeres en el seu, en la seva evolució del balanç net de carboni.
Tot i així, imagino que aquestes tendències d'escalfament, de sequera, no?, que al final es produeixen pel canvi climàtic, podrien provocar desequilibris, no? Podrien afectar més enllà o podrien provocar potser efectes no tan esperats, no?
Exacte, sí. El que estem veient és que la regió mediterrània s'està escalfant un 20% més ràpid que la mitja global. És a dir, la temperatura, especialment als estius, aquí serà molt més gran que la mitja climàtica que estem veient. Això ho estem estudiant en diversos grups, no només en els ecosistemes, sinó també en la ciutat. I la precipitació, encara que no es vegi d'una forma tan evident com la temperatura, també està disminuint. Podem esperar una reducció d'entre un 20%, 15% en la reducció de la temperatura, que efectivament afectarà en la variabilitat i la duració de les onades de calor i de les sequeres en un futur. I això, clarament, té un impacte molt gran en el balanç de carboni i l'evolució d'aquest balanç de carboni en el futur
Clar.
De la regió mediterrània.
Clar. I això a nosaltres com ens pot afectar a nivell de salut, per exemple?
A nivell de salut, les onades de calor, especialment, tenen un impacte molt, molt greu en grans ciutats. Estem parlant de que es fan augmentar la presència de malalties cardiorrespiratòries, cops de calor, té un impacte també en la producció agrícola, la fallida econòmica de molts conreus, sobretot en les sequeres, com pot veure a Catalunya en aquests tres últims anys. És a dir, no només està afectant els ecosistemes, sinó que indirectament també pot afectar als humans, tant econòmicament com en termes de salut, com social. Els impactes són molt, molt, molt greus i devastadors.
Clar. Al cap i a la fi, aquest desequilibri climàtic doncs, té implicacions directes, no?, tant per nosaltres com també per l'ecosistema, no?, pel món en general, no?, i el que subratlleu algun dels investigadors és aquesta urgència de millorar la vigilància dels fluxos de carboni, no?
Clar. El que volem és saber amb una major certesa com estan evolucionant aquests fluxos de carboni, degut a que, per exemple, la fotosíntesi, la capacitat de captura, no?, de la vegetació, sí que es pot estudiar amb dades de satèl·lit, es poden estudiar veient com de verd és la vegetació, no?, si la vegetació està sana, però la respiració, no?, que és aquesta contrapartida de la fotosíntesi, l'alliberament de diòxid de carboni per part dels ecosistemes, això no ho podem estudiar de forma remota a partir de dades de satèl·lit. Llavors, monitoritzar a partir de l'estudi d'observacions d'aquest diòxid de carboni, com va canviant en l'atmosfera, com canvien els fluxos, no? És un tema que s'està estudiant molt poc en el sud d'Europa, comparat amb altres regions d'Europa. I clarament, aquestes regions d'Europa, la zona mediterrània especialment, es veurà molt més afectada per les zones de calor, però a la vegada tenim una mancança, no?, d'observacions i d'observacions que ens poden ajudar molt a entendre com els fluxos dels ecosistemes estan reaccionant davant de la variabilitat en el clima.
Exacte. D'aquí la importància d'estudiar-ho, Ricard. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs, això, no?, que cada cop és més freqüent, que cada cop ho tenim també més a sobre i doncs, també saber el que s'ha de fer, no? Ricard Segura, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquest estudi que has liderat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Parlem ara de la il·luminació a les oficines, perquè l'Associació Professional de Dissenyadors d'Il·luminació està subratllant la importància d'una il·luminació adequada als espais de treball per tal de garantir el benestar i la productivitat dels empleats en un moment en què molts es reincorporen a les activitats presencials i aquesta es presenta com un element essencial per millorar el nostre rendiment. Segons estudis recents, de fet, això podria incrementar la productivitat laboral fins a un 10%. Sobre el tema li preguntem al Jordi Ballesta. Jordi, molt bon dia.
Hola, com esteu?
Clar, parlem d'aquesta il·luminació a les oficines, que sembla que no, però realment té una importància molt gran en el dia a dia, no? En el sector de la feina i sobretot si es treballa en una oficina davant de l'ordinador i has de passar moltes hores, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, si penseu una miqueta quin és l'espai físic en el que esteu més hores al dia, la resposta de moltes persones serà que és el seu espai de treball, la seva oficina. Clar. Per tant, és l'espai on estem més hores i és el que més ens afecta a nivell de bioritmes.
Com ha de ser aquesta il·luminació perquè estigui correctament, perquè estigui correcta per la nostra salut?
Doncs la gent que és molt afortunada tindrà molta llum natural. Això seria ideal. El que passa que, bueno, doncs, degut a l'estructura de les ciutats, doncs no ens permet tindre la suficient llum natural a molts espais de treball. Per tant, on no tinguem la suficient llum natural hem de complementar amb llum artificial, o inclús quan no tinguem cap llum natural, doncs hem de treballar amb llum artificial perquè aquesta feina sigui el més confortable possible. Hi ha moltes maneres d'il·luminar d'una manera adequada una oficina, però la primera i més important des del nostre punt de vista és que tinguis un bon nivell d'il·luminació, tant en pla horitzontal com en vertical, que estigui compensat a nivell de balanços de llum. També que el contrast sigui adequat, per tant que l'oficina no sigui plana, perquè una oficina plana fa que l'ull no treballi, i al no treballar l'ull també ens cansem més la vista. Per tant, hem de simular una miqueta aquesta llum que troba la natura, que té cert contrast i fa que el múscul de l'ull treballi, per tant, que el cervell ho entengui de manera més natural. També hem de cuidar molt la cromàtica. La cromàtica és que també reprodueix els colors, la llum artificial. Per tant, els colors que tenim al voltant nostre, a la nostra oficina, es reprodueixen d'una manera natural, vol dir que també el nostre sistema, el nostre cervell, els nostres ulls, entenen que aquell espai és més natural i estan més confortables.
I quins efectes pot tenir la llum amb la que treballem? Què és el que ens pot produir?
Doncs mira, hi ha una cosa que es diu ritme circadià, que bàsicament parla dels ritmes naturals que hi ha a l'interior del nostre sistema, del nostre cos. El ritme circadià el que fa és que s'activin certs mecanismes dintre del cos que fan entendre a la persona que ha d'estar activa o que ha d'estar relaxada. Això ve de quan vivíem a les cavernes, no? Que teníem molt contacte amb la llum natural, llavors el prehistòric, per entendre'ns, entenia que quan sortia el sol ell havia d'aixecar-se, per tant no feia servir despertador, sinó feia servir llum. Sabia que a les 12 del migdia tenia el moment de més activitat, perquè hi havia més intensitat de llum, més claretat per anar a caçar, no? I ell sabia que havia de sortir a caçar en aquell moment. En canvi, quan ja venia el capvespre, baixava el nivell d'intensitat de llum, canviava de direcció, canviava de color, i aquest prehistòric sabia que havia d'anar cap a la cova a dormir. Doncs això, d'alguna manera, és aquests ritmes circadians que avui en dia, amb la il·luminació artificial plana, estricta i contínua, estem desvirtuant. Llavors fa que el nostre cos no entengui què ha de fer. No li estem donant les instruccions adequades, perquè estem molts cops 8 o 10 hores en un espai monocromàtic i monointens. I això pot afectar a la nostra salut.
Clar. Al final es tracta, més que d'una qüestió de confort, d'una qüestió de salut tant mental com física, no? Realment li donem la importància que té?
Jo t'he de dir que cada cop més. Des de l'estudi estem projectant cada cop més espais de treball on els clients ens demanen tindre en compte aquest factor de salut. Nosaltres ja fa temps que diem que la llum és no és eficiència, sinó és salut. Per tant, invertir en una bona il·luminació en un espai de treball és guanyar en la salut dels empleats. Ja per temes tecnològics, ara mateix, amb l'aparició del LED, ja estem aconseguint estalviar molta energia. Per tant, totes les planificacions d'il·luminació en espais d'oficina ja són sostenibles, perquè estem consumint molt menys que abans. Ara, el pas següent és dotar-los de suficient coneixement a nivell de disseny d'espais de treball perquè totes aquestes oficines, a més, també parlin saludable.
Clar. Clar, tot això ho mirem des de la perspectiva, no?, d'estar en un entorn de feina, no?, a l'oficina, però, per exemple, a casa hauríem de tenir també de prendre les mateixes mesures en qüestió d'il·luminació?
És més complicat. T'explico el perquè. A casa és més estrany que estiguem tantes hores en un mateix espai. És quelcom que ens passa més a l'oficina. Per afectar els ritmes circadians, els estudis científics actualment el que diuen és que has d'estar un mínim d'hores en aquell espai de manera continuada. A casa, lo habitual és fer una vida més dinàmica, és a dir, ara estàs a la cuina, estàs a l'habitació, estàs al menjador. Per tant, el canvi d'espai, el canvi de llum és més natural. Sí que, per exemple, hi ha una cosa que podem treballar a casa que és molt pràctica, que és ajudar el cos a anar a dormir. És una cosa que fa molt poca gent, però que ajuda molt. I que també ens ajudaria a cuidar la nostra salut. Mm-hmm. Com es pot fer això? De manera molt senzilla. No cal grans sistemes de control, no cal grans il·luminacions, però nosaltres sempre recomanem que, primer, les 3 hores abans d'anar a dormir, d'una manera natural, ja no vegis pantalles. Que sé que és molt difícil, sí. Perquè avui en dia estem rodejats de pantalles, però és la primera recomanació, no? Treure aquest factor de llum blava de la nostra vista les 3 hores abans d'anar a dormir. I aleshores anar adequant una miqueta la llum del teu espai cap a una llum més tranquil·la. Per tant, mentre estàs sopant, pots tenir una làmpara sobre la taula que proporciona la llum en el pla horitzontal per sopar perfectament. Després de sopar, pots agafar una llum de sobretaula en un racó al costat del sofà per llegir, per relaxar-te, per fer el que hagis de fer en aquell espai. I després, quan vas cap a l'habitació, la llum ja podria ser una miqueta més baixa, podria estar a la tauleta de nit o sota la tauleta de nit, on ja la direcció, la posició, la intensitat d'aquella llum és molt fluixeta. Llavors, el teu cervell, de manera irracional, de manera inconscient, entén que el cos ha d'anar a dormir. Per tant, els bioritmes que tu necessites per dormir de manera correcta ja s'activen.
Clar. Una de les coses que segurament, no, ara pensant en això de casa, segurament fem malament el fet d'apagar totes les llums i deixar només la tele oberta. Això suposo que deu ser dolentíssim, igual que anar-te'n a dormir mirant la pantalla del mòbil.
És el pitjor dels escenaris. Sí,
les fem pantalles... tots,
Sí, exacte, les pantalles LED, no? Jo sempre que em pregunten, i tinc molts alumnes a classe a la universitat, que em fan consultes d'aquest tipus, profe, no dormo bé. El primer és treure les pantalles, insisteixo, sé que és molt complicat, però si el nostre cervell està rebent aquest component de llum blava, perquè les pantalles LED tenen una freqüència... ens parlen en una freqüència molt blava. Aquesta freqüència blava és la de màxima intensitat d'activitat al migdia, no? Per tant, li estem dient al cromanyon que tenim dins, no?, aquell animal que està guardadet dins nostre, li estem dient, escolta'm, posa't a full intensitat d'activitat. Llavors, estàs tirat al sofà, que en teoria tu vols relaxar-te, i el que li estàs dient als teus bioritmes és activa't al màxim. De la mateixa manera que portar una tablet o un mòbil, veure una sèrie al llit, és el pitjor inici per dormir que li pots donar al teu cos. Entenc que és complicat, entenc que la dinàmica de vida ara és aquesta, però si hi ha gent que ens escolti i està tenint problemes d'insomni, doncs si prova 2 o 3 setmanes de les 3 hores abans d'anar a dormir, rodejar-se de no pantalles, d'una llum més càlida, d'anar canviant la intensitat i la direcció d'aquesta nit, jo puc gairebé prometre que a les següents setmanes dormirà més hores i millor.
Clar. Doncs aquí està la proposta, no? Aquesta recomanació per tal de que podem descansar millor i sobretot fer un bé a la nostra salut, tant física com també mental. Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes recomanacions, no?, i sobretot per també renyar-nos una miqueta, no, en aquest aspecte amb el que fem malament i posar bona llum tant a la, en el moment de treballar, no, aquestes hores que passem el dia a l'oficina o on sigui, com després també a l'arribar a casa i fer bé les coses. Que ja
I tant.
Moltes gràcies.
Agraeixo molt l'interès i que tingueu ganes de parlar d'aquest tema, que és, jo trobo que és molt interessant i molt rellevant, i sí que és veritat que en parlem poc i se'n podria parlar una miqueta més.
I tant.
Gràcies.
Gràcies. I en uns minuts donarem veu a un projecte que porta el nom de Proyecto Tania. Tots l'heu d'escoltar atentament perquè... Quan falten diners per curar una malaltia, i en aquest cas un càncer, és quan ens adonem de que tot va molt malament. D'això en parlem en uns minuts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El Barça ya es campeón de Liga, pero queda mucho por vivir en tiempo de juego.
Empezamos.
Europa, descensos.
A cada uno le preocupa algo.
La emoción de la penúltima jornada de Liga en COPE.
Es que me pone los nervios.
Todo este fin de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra. Y no veas qué ofertas. El pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva, el que nos gusta, tiene un 70% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para postre una caja de 600 gramos de fresas por 3,49. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Tània és una jove a qui li han detectat un càncer i ara el seu pare ha creat Proyecto Tania perquè no hi ha diners suficients pel seu tractament i per la seva cura. D'això en parlem aquí al matí del cap de setmana perquè quan això és així, doncs és significat, no, de que res va bé. És molt necessari aquesta entrevista, aquesta conversa amb aquest pare i la seva filla de patint càncer. I tant de bo faci a molts replantejar-se moltes coses. Cada any a milers de persones se les diagnostica un càncer colonorrectal en fase avanzada, cuando hace metástasis en el hígado y deja de responder a los tratamientos convencionales, las opciones terapéuticas se agotan y esta es la realidad de muchas familias. Pero también es el punto de partida en una nueva esperanza. Tania es una joven de 30 años con un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Y hoy queremos hablar con ella y con su padre, ¿no? Porque su fuerza está siendo clave para dar nombre al Proyecto Tania, una iniciativa que busca dar una segunda oportunidad allá donde la medicina actual no puede, desgraciadamente, llegar, ¿no? Entonces, hablamos con José Peinado, que es el padre de Tania. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de esta enfermedad, de este cáncer, ¿no? Antes de nada, ¿cómo estáis?
Pues la verdad es que estamos muy mal porque esto es lo peor que le puede pasar a unos padres y sobre todo a ella, que ella es la que lo sufre más, ¿no? Pero es un palo muy bueno, te cambia la vida radicalmente.
Completamente, así es. ¿Cómo os disteis cuenta de que Tania sufría esta enfermedad?
Pues nada, fue durante el verano pasado, del 2024, que, bueno, se encontraba un poquito mal, algo de dolor en la barriga, un poco de nervios, cosas, cualquier cosa, menos este diagnóstico, nos esperábamos parecía que iba a ser el tema de la vesícula. Y bueno, le hicieron la última prueba y le detectaron que tenía esto. Es una prueba que, claro, nadie a una persona de 30 años le hace una prueba pensando que se va a encontrar un cáncer de colon.
Claro. Supongo que noticia inesperada tanto para ella como para vosotros y en su caso, ¿cómo afronta una enfermedad de este estilo siendo tan joven, con toda una vida por delante, con una carrera, imagino, con un trabajo, con amigos, no vida social? Es lo que tú decías, ¿no? De que te cambia la vida completamente, incluso como padres, tampoco me quiero imaginar, ¿no? Cómo debe ser, ¿no?
Pues mira, ella lo lleva bastante bien. Es una persona muy vital, muy alegre, muy animada. La gente viene, los amigos, la familia a casa para darle fuerza y ánimo, y sale la familia, los amigos salen animados por ella, ¿no? Eso sí, menos mal, porque una de las cosas fundamentales para esta enfermedad es tener ánimo y esas ganas de vivir y de salir. Es verdad que le ha cambiado también la vida, porque los que estamos bien tenemos días malos. Imagínate ella, que piensa que tendría que estar trabajando, que tendría que estar con sus amigos, y no podemos hacer planes a largo plazo ni a corto plazo, porque no sabes cómo te vas a encontrar mañana.
Claro.
Ella, la verdad, es que tiene que tener una fuerza mental muy, muy, muy fuerte para poder llevar este año y medio que nos queda de lucha.
Este año y medio que os queda de lucha, ¿os han dicho ya los médicos cómo está avanzando la cosa? ¿Cómo va Tania en ese aspecto?
Pues mira, en el mes de febrero le operaron del cáncer de colon, que ha ido todo muy bien, muy bien. La verdad es que tú puedes caer en manos de médicos o en manos de eminencias. Y nosotros tenemos que dar gracias porque tanto el doctor Salazar como el doctor Biondo son unas eminencias que están dándolo todo por ayudar a mi hija, y me imagino que a muchos más, ¿no? El tema ahora, una vez que lo operaron del cáncer de colon, es que vamos a trasplante de hígado. No tiene operación el hígado de cómo está afectado, y el final será para febrero más o menos, durante el año que viene. Si va todo bien, es trasplante de hígado.
Uh-huh. Y antes hablabas del ánimo. ¿Cómo está ella? No sé si la tienes aquí cerquita. Dale todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza también a ella, porque además juntos habéis creado el proyecto Tania, ¿no? Cuéntanos en qué consiste.
Sí, el proyecto Tania es un proyecto que lo han creado desde el ICO y desde IDIBEL, que son las dos fundaciones, los dos centros donde se lleva el tema del cáncer, que son referentes aquí en España y a nivel mundial. Y lo ha creado precisamente por su oncólogo, el doctor Salazar, con su equipo. Y la verdad es que, bueno, es que da un poquito de apuro decirlo, pero es que para el tema de la investigación, por mucho dinero que se destine, siempre falta. Entonces, para hacer el tratamiento, el proyecto que quieren incluir a Tania, pues se necesita mínimo, hablaban de 2 millones de euros, y la idea es aportar lo que podamos, 10 euros, 5 euros. Hemos generado un número de cuenta, un código QR, para que la gente que pueda colaborar, pues de antemano ya agradecerlo, ¿no? Porque a veces me da un poco de vergüenza, pero estoy pidiendo dinero.
Estás pidiendo dinero, pero que no te dé vergüenza, ¿no? Porque al final ese dinero tendría que estar, ¿no? En las cosas importantes de la vida, como es salvar la vida de una persona, en tratamientos médicos, allí el dinero tendría que estar, ¿no? Porque está para otras cosas, pero no está para lo más importante, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo la gente puede ayudar? ¿Qué es lo que puede hacer la gente para ayudaros?
Pues mira, tal y como te he comentado, no sé si luego te podré pasar el proyecto que hemos hecho con el número de cuenta y un código QR, pero una vez que lo transmita por las redes y los sitios, es tanto el número de cuenta al QR, especificando siempre Proyecto Tania.
De acuerdo.
Te pondrás a la página de IDIBEL, que es la fundación de ICO y tal, y ahí tienes que poner una serie de datos. Y luego, sobre todo, te pregunta, ¿dónde quieres destinar el dinero? Pues Proyecto Tania.
En la misma página web de IDIBEL, entonces. Pues importante, ¿no?, que la gente escuche esto, que la gente tome conciencia también de lo necesario que es el dinero en situaciones así para salvar vidas. Imagino que Tania también debe estar muy orgullosa, y no es por nada, ¿no, José?, pero de los padres que tiene, del padre que tiene y de lo mucho que está haciendo también por ella, ¿no?
Pues no lo puedo decir, yo lo tendría que decir ella, pero...
Seguro que sí, ya te lo digo yo.
Pero ella me transmite una sonrisa y es mi vida y es nuestra vida. O sea, es nuestro objetivo, luchar, salvarla, y si se la ayuda a ella con este proyecto, es sobre todo que no solo para ella, que por desgracia todos los que vengan detrás con esta enfermedad, les puede ayudar. Y una de las cosas que tiene buenas este proyecto, si funciona bien, es que se va a tratar el cáncer desde dentro. Te puedes ahorrar muchas quimios, y la quimio te cura, pero también te machaca.
Así es, y sobre todo lo que decías, ¿no?, de que desgraciadamente vendrá también mucha gente detrás, y no solo ella, sino también los cientos de personas, de pacientes, ¿no?, que desgraciadamente pues también tengan que pasar por esto, y que a lo mejor también están pasando ahora mismo por este mismo trance tan malo, ¿no?, en un momento dado de la vida. Esperemos que Tania se recupere, ¿no?, confiamos que así será. Y ojalá la gente ahora, a partir de ahora, ¿no?, al haber escuchado vuestra historia, pues también se conciencie sobre el tema y aporte su granito de arena. También los que tienen que aportar dinero, ¿no?, que lo hagan, que al final lo más importante es esto, ¿no?, las cosas médicas, la sanidad, las enfermedades, que la gente pues les va la vida en ello. Así que, José, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por compartir vuestra historia, y también gracias a Tania. Que ya la noto desde aquí en la distancia, ¿no?, y noto que estará escuchando esta entrevista también muy contenta y a la vez siendo una luchadora. Gracias.
Yo no, una cosita para terminar, sí. Si quieres, yo no tengo ninguna duda de que va a ir todo bien, que se va a curar, pero absolutamente ninguna duda, ¿eh? Pero es que es un viaje tan largo y tan duro que se hace muy cuesta arriba.
Así
y es. Con la ayuda de todos, con la aplicación de todos, pues luego seguramente pues podremos ayudar a muchísima más gente.
Seguro que sí. Pues muchas gracias, José, que vaya muy bien, ¿eh? Gracias.
Gracias a vosotros.
El Departament de Drets Socials ha posat en marxa una pàgina web que es diu totoc.cat, i que vol facilitar que infants i adolescents comuniquin situacions de maltractament i violència. L'eina amplia d'aquesta manera el telèfon Infància Respon, amb la incorporació d'un xat en línia i un servei de missatgeria per WhatsApp, uns canals que són més familiars per infants i adolescents que no pas, doncs, el telèfon. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica més com ho han fet, amb quin objectiu en ment, i si realment facilitarà, doncs, aquesta feina de comunicació, amb la consellera Mònica Martínez Bravo. Consellera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, d'aquesta manera suposo, no?, que a través d'aquestes eines, d'aquesta pàgina web, doncs aconseguireu apropar-vos més als joves, no?, i als adolescents, i serà, doncs, una manera molt més fàcil de poder comunicar, en aquest cas, si pateixen algun maltractament o violència, no?
Sí, exactament. Aquest és l'objectiu. Tenim un recurs des del 1997 que ha funcionat molt bé i del qual rebem molta informació, que és el telèfon Infància Respon. Però ens hem d'adaptar als nous temps, als nous usos i les noves maneres de comunicar-se dels infants i el jovent, i el que hem identificat és que avui en dia els infants i els adolescents ja no fan servir el telèfon com a principal via de comunicació. El 97% dels joves indiquen que la seva principal manera de comunicació és via WhatsApp. Llavors el que hem fet és hem volgut adaptar aquesta via de comunicació, aquest telèfon Infància Respon, als nous temps, i desenvolupar, doncs, un xat electrònic i un número de WhatsApp per poder ser més accessibles pels joves i els infants, amb l'objectiu de poder doncs, detectar més casos de maltractament i violència que puguin estar patint.
Uh-huh. A més, el nom de la pàgina web doncs, ja s'apropa molt als joves, no? Perquè es diu tot ok, no? Tot ok, sí. Que vol dir si tot està bé, no? I doncs, també s'apropa d'aquesta manera cap a tots ells. És cert el que comentes, no? De que ja no s'utilitza tant el telèfon, sinó que és més via WhatsApp, no? De manera escrita, i això doncs els hi facilita la vida, no? Parlant de trucades o de missatges, com està actualment doncs les xifres? Hi ha molts joves o molts adolescents que s'han posat en contacte, també parlem, per exemple, d'edats o de gèneres, com està actualment, per exemple, en temes d'enquestes, això?
Sí. Bé, l'últim any el telèfon Infància Respon ha atès 11.000 trucades. És un volum alt i amb un increment respecte a l'any anterior, al 2023, en pràcticament 800 trucades addicionals. Llavors, és un telèfon que funciona bé, que és un sistema que està responent professionals orientats i orientades a donar resposta a aquests casos o a aquestes preocupacions de maltractament. I és un telèfon que, a més, està totalment engranat amb tota l'estructura administrativa de protecció a la infància i adolescència que proporciona la DGAIA. Vol dir que es deriven els casos més greus a un seguiment exhaustiu que doncs, lidera doncs, aquest departament que ha de vetllar per al benestar dels infants. Però és veritat que la major part de les persones que fan servir aquest telèfon són professionals i particulars, però són adults. Només el 7% de les trucades les realitzen infants o adolescents en primera persona. Uh-huh. Llavors, el resum, el missatge principal, és un telèfon que funciona en detectar casos i en derivar professionals cap als recursos de protecció a la infància, professionals i particulars, normalment adults, familiars o altre tipus d'adults que coneixen aquests menors, però no sembla la millor eina perquè els infants o els adolescents puguin, diguéssim, explicar pròpiament el que els preocupa. Llavors, aquesta plataforma, aquesta pàgina web amb recursos de chat i WhatsApp, creiem, doncs, confiem que sigui una eina doncs, més adaptada a les necessitats d'aquests infants.
Clar. I en qüestions de violències, de maltractament, quin tipus de violència o maltractament és el més freqüent en aquests grups d'edat? Parlem, per exemple, de violències o maltractament en el cercle que els envolta, familiar, d'amics o més extern?
Bé, el telèfon Infància Respon, per les dades que hem treballat, recull tot tipus de casos. No hi ha una problemàtica, diguéssim, que capti la immensa majoria de les trucades, sinó que està bastant repetit, diguéssim. Uh-huh. Hi ha un 15% de trucades relacionades amb el tractament físic, un 14% amb abús sexual o sospites, un 14% de negligència, un altre 14% problemes socioeconòmics o de salut a l'entorn. També hi ha temes de salut mental, maltractament psíquic, violència d'entorn familiar, diguéssim. També és veritat que hi ha trucades doncs, que de vegades diguéssim, identifiquen diversos d'aquests problemes a l'hora. Llavors és complicat, diguéssim, dir no hi ha una única problemàtica, però això també indica l'èxit d'aquesta eina, perquè diguéssim, hi ha altres recursos a l'àmbit educatiu, per exemple, o a l'àmbit de salut mental, hi ha diferents telèfons no?, que es posen a disposició, però sí que necessitem, diguéssim, un telèfon global per totes les problemàtiques que puguin preocupar a la infància, tot tipus de violències, i aquest telèfon ha funcionat doncs, molt bé per captar tot aquest ventall de preocupacions i dificultats dels menors. El que ara hem de fer és doncs, adaptar-lo als nous temps, a les noves eines de comunicació, i també perquè creiem que així serem més capaços de detectar tots els casos de violència o de risc dels infants.
Uh-huh.
Perquè hem de ser conscients que els casos que al final es detecten i els delictes que s'acaben perseguint, tristament i malauradament, no són tots els delictes i tots els casos. Hi ha un grau de no reportar preocupacions o maltractaments molt elevat i una sensació també d'impunitat en certs àmbits. Ho hem vist també amb el model Barnahus, aquestes cases dels infants no? Dissenyades per adreçar i donar un suport integral als casos d'abusos sexuals. Allà on s'ha posat i s'ha ha començat aquest model Barnahus, hi ha hagut molts més delictes de violència sexual que han aflorat. Això, i per què diuen els estudis i les dades a nivell internacional, les dades d'enquestes doncs, indiquen que hi ha molts infants que han patit algun tipus de maltractament o abús molt més del que al final es detecta i es processa mitjançant delictes i diguéssim seguiments jurídics o administratius. Llavors hem de redoblar els esforços per crear eines accessibles perquè tots els infants que estem patint doncs, tinguin l'acompanyament de l'administració i no hi hagi cap cas que quedi impune.
I un cop es posen en contacte amb la pàgina web, amb el WhatsApp, amb el telèfon, com se'ls ajuda? Quin és el següent pas? O sigui, has dit, per exemple, que en una mateixa trucada s'ha pogut detectar diversos casos de violència o de maltractament, i en aquest cas suposo que se'ls deriva doncs, a un altre telèfon potser més concret, no? O es fa doncs, un tracte més especialitzat, però com se'ls ajuda? Després, quin és el seguiment que es fa d'aquests joves i adolescents?
Clar. Doncs mira, l'avantatge també d'aquest model és que es fa, diguéssim, liderat per grans professionals que tenen moltíssima experiència en gestionar aquests casos. Llavors, el que primer fan aquests professionals és generar un espai de confiança on aquests infants doncs, puguin anar explicant la seva situació, bueno, els infants o els adults o altres professionals. Llavors hi ha una part d'orientació cap a recursos, no? I la pàgina web, la nova pàgina web totokay.cat, també ens ajuda a, diguéssim, donar tot un ventall d'informació dels drets dels infants, els recursos que hi ha disponibles i diguéssim, doncs tot l'esquema de protecció. Llavors, si bé és veritat que quan al marge d'una trucada es detecta o hi ha sospites que no només necessiten una orientació, sinó un seguiment exhaustiu, doncs es deriva, es sobra un cas via aquest cas telefònic, de nou, també sempre i quan doncs, aquest infant o aquest progenitor vulgui també donar les seves dades per a aquest seguiment més formal. I en aquest cas, i quan es detecta doncs, que hi ha algunes preocupacions, algunes sospites o un cas significatiu, doncs es deriva la UDEPMI, que és la unitat de detecció i d'emergències de la DGAIA, on en molts d'aquests casos s'obre un cas informatiu de la DGAIA i es prenen, diguéssim, totes les accions a nivell judicial, a nivell mobilització Mossos d'Esquadra, valoració dels equips de maltractament infantil, equips de trasllat, acompanyaments hospitalaris, o sigui, ja tot entra dins de tot l'engranatge de l'administració per protegir i seguir els casos més greus. Però aquests, diguéssim, aquestes professionals que estan a Infància Respon i que ara estaran també atenent els WhatsApps i el xat, doncs ja tenen tots uns esquemes per poder valorar i derivar els casos cap a accions més concretes, més greus, o només doncs, donar una orientació per en funció de la gravetat i de les explicacions que s'hagin posat sobre la taula.
Mm-hmm. Doncs parlem doncs, d'unes actuacions molt importants, no? També per la gent que treballa darrere de tot això, no? A l'hora d'ajudar aquests infants i adolescents amb aquesta feina tan important, no? de protegir-los d'aquest maltractament i d'aquestes violències en general. Consellera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest nou mecanisme que poseu en marxa ja i doncs que malauradament hi ha molts casos, no?, encara de maltractaments i de violències en aquestes edats també.
Exactament.
I tant de bo amb això millorin, es comuniquin, no?, que també serà bona senyal de que s'està perdent una mica aquest silenci que a vegades s'amaga darrere de tot això i doncs que surti el millor possible. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò d'aquesta situació i d'aquesta nova eina. I com bé deies, doncs, tant de bo entre tots podem lluitar contra aquesta xacra de la violència i les violències contra la infància i la adolescència.
Exacte. Gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
La mutilació genital femenina fa referència a tots els procediments que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs de la dona o altres lesions als òrgans genitals femenins amb fins no mèdics. Aquesta pràctica es fa sobretot en nenes que es troben en l'edat infantil, no?, entre l'edat infantil i els 15 anys, i en qualsevol de les formes, doncs, constitueix una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i de les dones, entre les quals s'inclou el dret a la salut, a la seguretat i a la dignitat. S'estima que prop de 230 milions de dones i nenes a tot el món han patit algun tipus de mutilació genital femenina, moltes abans d'aquesta edat que comentàvem, dels 15 anys, el que genera, doncs, danys físics i psicològics també extrems. Avui en dia, la probabilitat de que les nenes siguin mutilades s'ha reduït a una tercera part respecte a fa 30 anys enrere, però tenint en compte el creixement de la població, el manteniment dels èxits aconseguits planteja, doncs, un desafiament considerable, podem dir. S'estima que 27 milions de més de nenes podrien ser víctimes d'aquesta violació per l'any 2030. Avui, per consciència sobre el tema, volem parlar sobre això i donar resposta, doncs, a moltes de les preguntes que ens fem, no? Per exemple, si, com és que encara pot existir aquesta barbàrie? Sobre el tema parlem amb la Rosana, que és tècnica de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Rosana, molt bon dia.
Bon dia, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i, clar, es tracta... Sembla que estiguem encara... no sé a quin any, no? Molts anys enrere, no? Perquè parlar avui en dia de que encara això continua existint és un horror, no? A quins països s'acostuma o es porta més a terme això?
Hola, bueno, sí, de fet és un horror que aquesta pràctica segueix existint i a molts països, inclús aquí a Europa. Però hem d'entendre també que és un horror i és una barbària, com tantes altres coses són un horror i barbària i que passen també en qualsevol país del món. Llavors, la primera cosa que hem de tenir en compte en relació a la mutilació genital femenina és que cal erradicar-la, cal prevenir-la, cal fomentar la sensibilització de cara a l'abandonament, però hem d'entendre també, posar-nos al lloc, de que totes les societats i cultures tenen pràctiques violentes. Per exemple, el nombre de feminicidis a Espanya, que és una barbària també, que un home assassini una dona, per el fet de ser dona, sigui una realitat, encara als dies d'avui. D'acord? Bueno, doncs, pensant primer en aquest punt, que tots els pobles, societats del món, practiquen actes de violència, de barbàrie, i que comporten riscos i diversos tipus de conseqüències a la salut física i psicològica, a la vida de les persones, podem tenir un primer punt per començar a establir una comunicació per parlar sobre la MGF. D'acord? Bueno, sobre la MGF, és una pràctica que està present a almenys 30 països del món. Moltes vegades considerem que la MGF està... La nostra imatge sobre la MGF s'associa directament a dones africanes negres, i és una realitat. Però no a tots els països africans. No a totes les comunitats, els pobles o grups ètnics practiquen la MGF. Alguns sí, altres no, de vegades en el mateix país. La MGF també està present, és practicada o forma part d'una pràctica que afecta a diverses comunitats i pobles també d'Orient Mitjà i de l'Àsia. Això no és molt, no està bé conegut. I també s'ha descobert o s'ha sap que alguns, almenys un poble indígena de Sud-amèrica també practica la MGF. És molt menys conegut, però també està present. Llavors, és curiós que aquesta violència de gènere, com tantes altres violències de gènere que nosaltres com a dones a tot arreu patim, atravessa diversos grups ètnics, diverses perspectives religioses, diversos pobles i fronteres. I creu fronteres també en el sentit que des de la diàspora dels pobles, dels països del sud global, arriben també aquí al continent europeu.
Clar.
Bueno.
I per què se segueix produint, per què se segueix practicant la mutilació genital femenina? Avui en dia encara tenen doncs aquestes cultures el mateix pensament de tants anys enrere. Per què es manté durant tants anys aquesta pràctica?
Es manté perquè les societats humanes són així, mantenim tradicions, mantenim cultures, tot que sigui, sigui prejudicial, pel mateix motiu que la violència de gènere segueix produint.
Clar.
Segueix reproduint a les diferents generacions, tot que existeix tanta mobilització feminista, tanta consciència avui en dia en relació als problemes que comporten les jerarquies de gènere. La violació contra nenes i dones segueix existint a Espanya, a Catalunya, a Europa, a Àsia, a Amèrica del Nord, a Sud-amèrica, a tot arreu. Llavors, malauradament, la IMGF també segueix reproduint, perquè les violències existeixen a tot el món. Però hi ha un tema, hi ha matisos, clar, hi ha complicacions, perquè hi ha, és una pràctica que està molt basada a determinades cosmovisions, a determinades perspectives sobre com deu ser el cos d'una dona, per exemple, com deu ser més net, pot ser una idea de que una creença de que si una dona no està mutilada tindrà problemes per tenir fills, quan és just al contrari, perquè la mutilació genital femenina pot acarretar infertilitat, esterilitat, a més de diversos tipus de complicacions de la salut.
Exacte.
Aquest és un dels motius pels quals les persones segueixen practicant, i hem de tenir en compte que quan una dona, una mare o un pare decideixen que la seva filla serà mutilada, no és perquè són persones dolentes, no és perquè volen fer mal a la seva filla, és perquè creuen que és important. I aquí a Europa, principalment, acaba sent un element clau de la identitat dels pobles, de les comunitats migrades, col·lectius migrats. I és un punt important que hem de tenir en compte, que per les comunitats migrades poden seguir enfortint la seva identitat diversa, però no cal practicar la MGF per enfortir-la. És un punt important de canvi de perspectiva que les activistes, les pròpies comunitats que estan contra la MGF, que estan lluitant per la seva erradicació, estem buscant també canviar aquesta mirada.
Clar, un dels factors que contribueix a aquesta pràctica, tu ara mateixa ho estaves comentant, és que les comunitats d'aquests països, no, dels que parlaves, la consideren doncs un requisit pel matrimoni o per l'herència, no? I això fa doncs que sigui més difícil, no, pels pares, no, pels progenitors, no sotmetre les filles a aquesta pràctica. Les famílies que rebutgen participar en aquesta mutilació genital femenina s'enfronten al risc de que les seves filles doncs no puguin ser aptes pel matrimoni. A més, també s'utilitza, doncs, òbviament, aquesta pràctica per reprimir la sexualitat de les nenes o salvaguardar-ne, diuen, la castedat. Per tant, parlem d'unes creences molt arraigades, no? I com tu comentaves, que comporten problemes de salut, i no només de salut física, sinó també problemes, no, mentals, no, psicològics, d'autoestima, de confiança en elles mateixes i també en els altres. Però de salut, per exemple, què és el que pot provocar? Deies infertilitat, problemes també, no, d'infeccions, però alguna cosa més?
Bueno, sí, problemes d'infecció, dificultats a diari per la micció, o per quan les dones tenen les regles, poden causar hemorràgies també, i també la transmissió de malalties com HIV, per exemple, perquè això depèn del context, depèn del país, però entre molts pobles, sobretot africans, que són els casos que nosaltres tenim més coneixement perquè s'hi ha fet més recerca i s'hi ha publicat més coses al respecte, passa que una nena és mutilada per un ganivet, per algun instrument que no està esterilitzat, i aquest mateix instrument, sense cap tipus d'esterilització, és utilitzat per esterilitzar altres nenes, per mutilar altres nenes.
Yeah.
Llavors, això comporta un risc molt fort d'infecció. Yeah. També altres complicacions poden ser causades, com ja havia mencionat, l'esterilitat o infertilitat, esquinços, fístules i patiment fetal.
I Rosana, des de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, què és el que feu? Perquè quina funció teniu amb aquestes nenes, amb aquestes dones que pateixen això? Quin és el vostre, càrrec, podem dir?
Vale. Bueno, nosaltres hem treballat fa cerca de 2 anys, ara, amb alguns projectes vinculats a la sensibilització, educació, formació sobre la mutilació genital femenina. Entenem que com som una fundació de base universitària, podem fer moltes coses, com per exemple incloure la IMGF com un tema entre la formació universitària, perquè els professionals sanitaris, professionals socials i d'educació necessiten saber què se tracta la IMGF. Perquè com a estudiants a la universitat i el seu futur professional poden trobar casos de nenes en risc o de dones que són sobrevivents. I per això necessiten tenir la formació, el coneixement i principalment la sensibilització de com abordar, com enfocar el tema sense estigmatitzar aquestes persones i sense victimitzar-les un cop més. D'acord? Nosaltres hem fet diversos tipus de campanyes, de producció de materials de comunicació, de xerrades, i com amb incidència curricular també, entrades en aula per parlar sobre el tema. I és aquest un dels principals temes que hem fet. Recentment també hem elaborat i publicat una guia amb propostes d'acció i estratègies per abordar el tema de la IMGF en aquests campos de la sensibilització, de la formació i de la incidència.
I vosaltres, des de primera mà, no?, que coneixeu bé el tema, creieu que està canviant la mentalitat respecte a la mutilació genital femenina, que cada cop doncs es pot anar erradicant, o malauradament no?
Jo intento ser positiva. Hi ha indicadors de la OMS que revelen com hi ha una reducció de manera general, de manera global, als últims anys, del nombre de dones que estan sent, de nenes que estan sent mutilades, però això és fruit, abans de tot, de l'activisme de les dones que són de les creixes comunitats. I gràcies a aquest protagonisme és possible fer un canvi.
Doncs...
I penso que soc positiva en el sentit de creure que sí, que tardarà molt, però serà possible si pensar en un futur sense la IMGF.
Tant de bo que sí, tant de bo que així sigui, no?, que es pugui erradicar aquesta pràctica horrorosa, no?, que encara avui en dia passa molt, tal com hem pogut veure al llarg de l'entrevista. Rosana, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar sobre el tema, que no es parla molt sovint i cal remarcar encara aquestes coses que passen avui en dia, i et donem les gràcies per parlar amb nosaltres i per formar part doncs també d'aquesta lluita contra la mutilació genital femenina. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Mar, moltes gràcies per l'interès a la temàtica i per poder obrir un espai per parlar al respecte.
I continuem d'aquí no res per parlar amb la cantant Anna Guerra, que està donant tot el programa Tu que ara més suena aquesta temporada. I a més, doncs, el poc temps que li queda lliure l'està dedicant també a la seva música. Estrenarà amb nosaltres La Llama, el seu nou single.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Llama és el nou single d'Anna Guerra, que està immersa en molts projectes i treballant sense parar. Avui ens ha fet un foradet i la rebem aquí a l'estudi del matí del cap de setmana per parlar de la seva nova música.
La cuerda que hay atada a nuestra piel y te encontré diciéndome que nunca quiero perder un mes de abril ni a ti ni a mí. Quiero ver la vida pasar sin que se apague, ser tú y yo ese fuego que va todas partes, que nos lleve el viento que arda fuerte, ser tú y yo la llama y amarnos siempre.
Anna Guerra vuelve a emocionarnos y esta vez con La Llama, un nuevo e íntimo tema con el que se adentra en el bolero, un género que la conecta con su esencia, ¿no?, más profunda y también con sus primeros pasos en su trayectoria musical. Anna Guerra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy buenos días. Lesionada, ¿no?
Bueno,
un poquito.
Sí, cosas de lo damos todo en el programa y cada semana uno tiene algo diferente.
Ahora hablaremos del programa. Una canción preciosa, La Llama, con la que vuelves a años atrás, ¿no?, a mirar un poquito dentro de ti y a cantar este género que tanto significa para ti, ¿no?
Pues sí, la verdad que realmente si lo escuchas no es un bolero al uso, si la secuencia de acordes entera sí que es un bolero, se pueden cantar mil boleros con esa secuencia de acordes, pero Alex Granero y Alberto Vela lo han convertido en algo del 2025, ¿no?, que para eso se encargan ellos, productores, y he conectado pues con esa niña que empezó a cantar porque un día escuchó un bolero y se enamoró de la música.
Dices que cuando les propusiste esta canción, ¿no?, a ellos, ¿no?, también que la han compuesto contigo y demás, se giraron sorprendidos, ¿no?, y dijeron, pero bueno, ¿esto qué es?, ¿no?
Total.
O sea, pilló de sorpresa a la gente de tu entorno, ¿no?, también.
Sí, a ellos les pilló de sorpresa porque, bueno, no estaba dentro de las referencias que había mandado, pero es verdad que aquella mañana dije, me apetece componer un bolero, y además se sorprendieron mucho porque ellos estaban hablando justo antes de que querían componer un bolero con algún artista. Entonces para ellos fue como de repente decir, se han alineado los astros y entra un artista que no nos esperábamos para nada, que pidiera un bolero.
¿Y qué es La Llama para ti?
Bueno, pues La Llama parte del origen, ¿no?, de conectar con esa niña, del inicio de todo, de por qué me enamoré de la música, pues es enfrentarme siempre hay gente que dice que la llama se apaga, ¿no?, con el paso del tiempo, y yo creo que la llama, si la cuidas, si no la soplas, si no la ahogas y la metes en un vaso, no ha de apagarse. Entonces, como cualquier bolero, el bolero tiene dos vertientes, eso es la que es la canción de amor más bonita jamás cantada, o es la tristeza que te empuña el corazón, ¿no? Entonces yo me canté por el momento en que vivo, claro, por la primera.
Y claro, te tuvimos aquí, ahora estaba pensando, justo antes de la boda. Te quedaban nada, unos días para casarte, ¿no? Me decías, por favor, no me lo recuerdes, que estoy muy nerviosa, ¿no? Y ahora en cambio, ya está, La Llama. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿En qué momento estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue también la boda? Cuéntanos un poco cómo estás tú en estos momentos.
Bueno, pues la boda fue idílica. Luego he tenido que pasar un proceso de nostalgia tremendo porque no se va a volver a repetir y me da mucha pena. Cada vez que hablaba o alguien me preguntaba de la boda me ponía a llorar. O sea, era como, Dios mío, ¿cómo puedo tener tanta nostalgia de este momento que fue tan precioso de mi vida? Y bueno, ahora pues ya te digo, sumergida con el programa. Menos mal que al saber que iba a entrar en este programa me pude poner a componer antes de que empezáramos a grabar. Y Y con gira, arranqué hace poquito en Madrid, todavía pues iré soltando fechas en redes sociales. Y no sé, pues feliz.
Te vemos feliz, te vemos muy bien, ¿no?
Sí, estoy como tranquila, sí, ¿sabes? No. Tengo templanza y esto no se paga
por
dinero.
¿No?
Sí,
la paz que tanto la gente busca, ¿no? Exacto. Te encuentras así.
Exacto.
¿Es difícil combinarlo todo?
Mucho. Sobre todo porque estoy lejos de casa, de Tenerife, mis amigos están allí, me pierdo muchas cosas, con mi familia también. Los amigos que tengo en Madrid se dedican a lo mismo que yo, por lo que cuadrar cualquier cena. O sea, llevo intentando cuadrar una cena con mis amigos meses, de verdad. Y cuando encontramos fecha siempre pasa algo de última hora, un trabajo que nos sale, que decimos que sí, decimos a todo que sí. Y sí, es complicado compaginarlo en casa también. Víctor trabaja mucho. Y últimamente estamos con esta cosa de que cuando yo me voy a grabar, él está en casa, y cuando yo llego de grabar, él se tiene que ir a tocar. Entonces estamos cruzándonos todo el rato. Todo el rato. Está siendo complicado. Pero tocando madera, agradecida de tener.
De que siga así.
Claro.
¿No? Y hablamos del programa. Vienes aquí ya cada semana, ¿no? Barcelona es tu segunda casa.
Desde hace 8 años ya.
Sí, ¿no? ¿Cómo está siendo la experiencia de imitar a otros artistas que no sea a ti misma?
Pues al principio pensé que no sabía imitar, porque, claro, algo que no has hecho nunca, piensas que no sabes hacerlo. Entonces me dieron un par de tips y, oye, resulta que sí que sabía imitar. O sea, tampoco me considero una gran imitadora, pero sí que...
No, lo estás haciendo muy bien, ¿eh?
Pero que tengo estas cosas de jugar con la voz. Me lo estoy tomando como un juego. Es maravilloso que cada programa se done a una ONG de gente que lo necesita de verdad. Y que encima nosotros podemos estar dedicándonos a lo que nos gusta y donando los premios a gente que lo necesita. O sea, me parece el combo perfecto.
¿Has tenido alguna imitación favorita? La semana pasada te veíamos como Rosana, ¿no? Que lo hiciste espectacular, todo el mundo hablaba de esa actuación. ¿Tienes alguna así en especial que hayas hecho o que incluso te gustaría hacer?
Es verdad que de lo que no ha salido no os puedo contar nada. De las que han salido, mi favorita es Rosana también, sin duda alguna. O sea, y eso que justo pues gané con Alicia Keys, que también me gustó mucho esa actuación. Pero Rosana la viví de una forma muy diferente. Rosana la viví con mucha alegría y conecté mucho en la actuación. Y de repente cuando acabó dije, ¿qué ha pasado? O sea, como que no tenía un concepto del tiempo, perdí concepto de todo mientras estaba cantando. Y eso cuando nos pasa poco, pero es súper bonito. Entonces diría que esa es con la que me quedo hasta ahora, de lo que habéis visto.
De lo que hemos visto. Veremos muchas cosas más.
Sí, y muy diferentes.
Sí, ¿no?
Y muy diferentes. Veréis artistas que no he escuchado en mi vida, veréis artistas con las que me siento más identificada, me veréis en cambio de género. También.
El esperado, ¿no?
Claro, el esperado cambio
es
de
un
género.
Shock, ¿no?
Sí, y sobre todo son las caracterizaciones más largas, que al final se te hace cuesta arriba estar ahí 4 horas y media, 5, pues cambiándote de género, sí.
¿Cómo suena?
Total, pero es la realidad.
¿Y hay alguien a quien te hubiera gustado, no sé, imitar y que no hayas tenido la oportunidad aún o no?
Me gustaría hacer algo de Disney.
Sí.
Sí, algún personaje de Disney.
Han habido algunos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Woody, ¿no? Creo que es esta semana, ¿no?
Que lo hizo Manu Vaqueiro. Sí. Y justamente en esta semana, digo, yo le pido al pulsador un personaje Disney. Spoiler, no me lo
no
da.
No pasa. Todos lo hacéis muy bien, tú desde luego. Pero Melanie, sorprende muchísimo, ¿no? Siendo tan niña, la voz que tiene... traspasa la pantalla. Vosotros que la estáis conociendo también desde cerca, ¿cómo la estáis viendo tan pequeña, ¿no? y con tantas tablas ya encima de un escenario?
Es impresionante lo de Melanie, es una galaxia aparte. El problema es que la estamos pudiendo vivir poco, porque esta mujer llega a la última porque viene de clase, que saca la selectividad y se va a la primera. En cuanto acaba la gala, duerme en el coche de camino a Valencia para ir a clase al día siguiente. Entonces, no sé, a mí me gustaría vivirla un poquito más, porque además es un encanto de niña. Y es esta gente que está a otro nivel directamente.
Y este fin de semana tenemos Eurovisión.
¡Ada! Ni me acordaba.
No. Bueno, con tantas cosas ya
ni me acordaba.
Ni me imagino que debes estar ya ocupadísima. ¿Te verías yendo a Eurovisión en algún momento?
De momento no. De momento no, o sea, como que es algo que no siento que sea para mí, por lo menos en este momento de mi vida, y tampoco en los años atrás, siempre esta pregunta me ha rondado siempre, y no, de momento no tendría una propuesta de decir me voy con esto a Eurovisión, 100%, y estética y todo lo que conlleva detrás. No, me da demasiada responsabilidad.
Lo que sí que hiciste hace unos años es los castings de OT, que sí que se están haciendo ahora, ¿no?, también. Dices que tuviste como la duda de presentarte a OT porque eras de boleros, ¿no?, precisamente con esta canción que acabas de hacer, y que no era mucho de tu estilo. Ahora, después ya de hacerte conocida, ¿no?, de haber ido a OT, poder volver a hacer estos boleros, ¿no?, que te crearon esa duda en ese momento, supongo que es como también cerrar un poco el círculo, ¿no?, y saber que puedes seguir siendo tú misma, ¿no?, incluso en
esta industria. Pero todo tiene un proceso.
Ya.
Todo tiene un proceso y una toma de decisiones, que en un momento dices que sí a unas cosas, que no a otras, y bueno, y al final creo que el camino ha sido justo y necesario para llegar a ahora, que son casi 8 años después, cuando ya consigo componer el bolero, porque es que yo creo que incluso si lo hubiera sacado nada más salir, no hubiera estado del todo contenta con
él. No hubiese sido lo mismo.
No, tenía que ser ahora.
¿Y qué veremos más de Ana Guerra ahora próximamente con esta gira que acabas de empezar? Supongo que te tendremos aquí en Barcelona, ¿no? Que sí, podremos ir a verte prontito, ¿no? Y que total, también saldrán muchas canciones más, muchos temas más, pues y mucho más de ti, ¿no?
Sí, estoy exprimiéndome a todo lo que doy. Es verdad que me centré mucho en componer para sacar este tema, para que hubiera música durante el programa. Ahora estoy sumergida completamente en el programa. Luego seguiré sacando canciones con intención de un disco. Y ya todo este año estoy girando con el disco de Sin Final, que salió en octubre. Y girando a tope con este. Y espero que el próximo año con el otro. Y así sucesivamente.
Todo el rato, ¿no?
Todo el rato.
Tengo todo el día en la cabeza la canción de Sin Final, ¿no? El single. Y hoy justo decía, bueno, me tengo que poner ya en la mente ya esta nueva, ¿no?, la llama, sabérmela ya entera, ¿no? Y ahora
qué
ya
guay,
todo el día otra vez con la llama.
Qué bien, pues yo encantadísima de que se te queden, hombre, como chicles en la cabeza.
Todo el mundo felicísimo de que estuvieras aquí, de que vinieras y de verte así.
Ya sabéis que siempre que tengo algo, me paso, aunque sea a saludar un momentito, y os agradezco siempre.
Incluso
que
con lesiones y con de todo.
Da igual, como sea.
Aquí.
Y os agradezco siempre que me hagáis un huequito.
Aquí siempre felices de tenerte, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Es tu Tamar. Casa.
Muchas gracias.
Gracias por venir y por contarnos estas ultimísimas horas. Un equip de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona ha desenvolupat un dispositiu capaç d'analitzar en temps real el pH i els nivells de sodi i potassi a la suor dels esportistes, el que representa una font valuosa d'informació per monitorar la salut de les persones que practiquen esport i prevenir els efectes adversos de la deshidratació. Sobre el tema en parlem amb la investigadora i la coordinadora de WeCare, la Cecília Jiménez. Cecília, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, es tracta d'un sensor portàtil, no?, que analitza contínuament la suor d'aquests esportistes, no?, i a partir d'aquí imagino que treu informació sobre com estan de salut, no?, per tal d'evitar, doncs, suposo que ensurts, no?, com per exemple la deshidratació, no? És així?
Sí, exactament. Aquest és un dispositiu, és un patch, un pegat, que es posa en el cos, i llavors el que fa és, a partir d'uns sensors que hi ha en aquest dispositiu, va mesurant de forma contínua els electrolits que hi ha en la suor, bàsicament pH, sodi, potassi, també podria clorurs, i llavors això ens dona informació de com està l'esportista mentre es fa esport.
Uh-huh. I en quin moment es va decidir crear això?
Bueno, això, aquest tema dels pegats, fa molt de temps que hi ha molts investigadors que estan buscant solucions. De fet, la idea és tenir un dispositiu semblant als rellotges que tenim actualment, no?, que ens controlen les pulsacions, la temperatura, etc, però mesurant la suor. Per què la importància d'això? Doncs perquè ja fa temps que es va veure a nivell clínic que la suor és un indicador, no?, de l'estat d'hidratació, per exemple, d'un esportista, degut a la presència de sodi i potassi, o inclús també es podria mesurar, per exemple, lactat, llavors es mesura una mica la fatiga de l'esportista. O sigui, és un dispositiu que ens permetria controlar a temps real l'estat de salut d'una persona.
Això imagino que es fa després que molts cops, malauradament, hem començat a escoltar les notícies, no?, que diuen que esportistes tenen problemes de salut, per exemple, a curses, no?, a maratons que es fan, que possiblement no estiguin del tot ben preparats, deshidratacions, que també, malauradament, doncs, es produeixen moltes. És arrel d'aquí quan s'ha començat a posar, suposo, en marxa funcionaments o dispositius com aquests per tal de tenir una mica més controlat l'esportista mentre fa la seva activitat física?
Sí, per suposat. A veure, cada vegada, a més, jo crec que cada vegada el nombre de persones que es posen a córrer, no?, i a fer esports d'aquest tipus aeròbics, pues, és molt més elevat. Llavors, clar, a mesura que augmenta el nombre de gent fent aquests esports, el nombre de problemes, no?, i d'incidents que passen és també més elevat. Llavors, lògicament, l'interès està en poder evitar, no?, aquests problemes, el problema de deshidratació, el problema de que de repent, pues, una persona, pues, es queda, té molta fatiga. Tot això, lògicament, pues, es podria solucionar mitjançant dispositius com el pegat. Aquest que estem parlant.
Com comentàvem, en les darreres dècades s'ha augmentat aquesta necessitat d'avaluar la salut de manera personalitzada i en temps real mentre es fa esport, el que ha, doncs, impulsat desenvolupaments com aquest del que parlem, no?, d'aquest pegat, d'aquest dispositiu, no?, i es fabrica mitjançant tècniques d'impressió, no?, si no m'equivoco, o també d'injecció de tinta, oi?
Sí. Bueno, a veure, la tecnologia que nosaltres utilitzem amb el nostre pegat és una tecnologia combinada, val? És una tecnologia que es diu híbrida, en la qual combinem tecnologia de circuits impresos, o sigui, amb inkjet printing, que es diu, amb tinta. Llavors, això és un projecte que en realitat és un projecte col·laboratiu, val? Per tant, parts les fem nosaltres i parts les fan altres socis. Però aquest pegat està fet amb tecnologia d'inject printing, però a més amb tecnologia de sensors amb fabricació semiconductora, ¿vale? O sigui, la tecnologia de microfabricació, ¿vale? I bueno, bàsic, hi ha altres tecnologies, però les dues més importants són aquestes. Són microtecnologia, o sigui, xips. En realitat, els sensors són xips fabricats aquí a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, i després tecnologia d'impressió.
I, per exemple, qualsevol esportista el pot utilitzar o ha de tenir un perfil concret o unes característiques concretes? Hi ha, per exemple, aquest dispositiu es pot adaptar a qualsevol esportista o està fet personalitzat per cadascun?
Bueno, això, en principi, no tenim encara el dispositiu final i hem pensat l'aplicació com es desenvoluparà això, però la idea, lògicament, és que sigui un dispositiu d'ús generalitzat, mm-hmm, no només als esportistes professionals, sinó també als amateurs. Tot dependrà una mica de com sigui l'aplicació en el mòbil, no?, l'app, i de quina manera ofereixi la informació, però això, en principi, si la informació és una informació fàcil i senzilla, pot ser d'ús generalitzat.
Per tothom. Doncs, Cecília, ja només em queda preguntar-te quins desafiaments comporta aquest treball, quins són els reptes que teniu d'ara en endavant?
Bueno, els reptes bàsicament són millorar la part del dispositiu, perquè sí que és veritat que és a la part de l'aplicació del dispositiu, veus una mica els problemes que hi ha, que bàsicament són de tipus més de finalització del dispositiu, val? I també un repte molt important és utilitzar per aquest tipus de dispositius que utilitzen sensors i s'obtenen moltes dades, utilitzar xarxes neuronals, o sigui, intel·ligència artificial, perquè això, a més, permet millorar molt la informació que et dona el pagat.
Mm-hmm. Doncs, Cecília Jiménez, investigadora i coordinadora de WeCare, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquesta nova tècnica per tal de tenir encara més assegurada la salut dels esportistes quan fan esport. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Parlem ara d'un mite, o potser no ho és, perquè ara sortirem de dubtes. La famosa llum blava que emeten les pantalles digitals, com per exemple el mòbil, l'ordinador o la tauleta, ha estat en boca dels professionals i dels ciutadans durant molt de temps pel possible perjudici a la salut. Hi ha qui assegura que la sobreexposició a la llum blava procedent dels dispositius electrònics podria danyar els ulls, ser perjudicial per la visió i arribar fins i tot a causar problemes de son, però en realitat, o almenys això és el que diuen ara, no hi ha evidència científica sòlida que demostri que, efectivament, aquesta exposició a la llum blava té efectes nocius sobre la salut ocular. Per tant, ens preguntem ara mateix si s'està ara al cap dels anys desmuntant o no aquest mite. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara mateix ens adonem que diuen que aquesta llum blava doncs, no afecta tant com sembla, no? I estàvem molt conscienciats sobre el tema, no comprant, per exemple, ulleres, no? que ens deien que protegien de la llum blava, i ara sembla ser que no és perjudicial. Això és cert? No?
Bueno, falten més estudis que corroborin la tesi de que evidentment és perjudicial. Sí que està demostrat o està molt investigat amb animals en quant a l'envelliment, però amb els humans ens faltaria una miqueta més d'investigació per poder arribar a l'evidència científica. Si més no, aquestes lents tenen també altres característiques que ens protegeixen d'altres coses també.
Clar, en aquests moments, el que tenim clar què és? O sigui, quins efectes té aquesta llum blava sobre la salut ocular?
Bé, el que hi ha fins ara, o el que es pensa fins ara, és que la llum blava, que no solament està a les tauletes, als smartphones i en els ordinadors, sinó està present, per exemple, en els televisors o està present en els ambients tancats, perquè totes les llums són LEDs avui dia, que les que tenim a casa. Està molt relacionada, no amb el que ho dic perquè de vegades hi ha una miqueta de controvèrsia, no està ben bé relacionada amb el que seria el síndrome visual informàtic o l'SUVI, sinó està més relacionada amb la protecció de la retina associada a l'envelliment, de com ens anem fent grans. És evident que cada dia ens anem fent, l'esperança de vida és molt més llarga, molt més gran, i es relaciona la incidència de la llum blava amb malalties patològiques del futur. Llavors, això ja és una mena de tall o de protecció per aquest tipus de malalties que poden arribar a estar en la vida de les persones. Sí que és veritat que falta més evidència científica per acabar de corroborar això, però repeteixo que en tot cas seria un tema de protecció i que aquestes lents tenen altres característiques que una lent bàsica tampoc la té, que podrien ajudar a protegir altres coses, com per exemple tenen un filtre ultraviolet una miqueta més llarg, és a dir, filtren fins a 420, normalment les lents oftàmiques filtren fins a 390 d'ultraviolat, i aquesta diferència, per exemple, ja és protectora per altre tipus d'enfermedades, com per exemple les catarates, i està associada a la mateixa lent.
Clar, i aquesta llum blava, per exemple, a part de la salut ocular que diuen, també perjudicaria, podem dir, el son, no? El somni en si, que interrompria el que és la son, no? El fet de després poder dormir millor o pitjor durant la nit.
Sí, sí. Normalment...
No, i després ja ho ha dit tu.
Sí, sí. Aquestes ulleres afecten tot el tema de dormir. De fet, no les tindríem que portar... No les tindríem que portar només per treballar amb ordenador, seria l'ideal. La més part del dia no es tindria que portar, perquè sí que les utilitzem a les últimes hores del vespre, ens pot alterar la son i costar-nos una miqueta al dormir. I això també afecta una miqueta l'endemà pel tema de lo que és. Ja sabem que la son és reparador de moltes parts del teixit muscular del cos i d'aquesta manera estem una miqueta sempre alterats quan ens vivem.
Mm-hmm. Clar, aquesta venda d'ulleres, no, que poden filtrar o bloquejar la llum blava, estan realment a l'ordre del dia, no? S'ofereixen sobretot a persones que passen moltes hores davant de les pantalles, no? Per disminuir, com dèiem abans, aquesta fatiga visual, millorar la qualitat del son, protegir els ulls, però realment és així? Fa aquest efecte a les persones, per exemple, se'ls hi recomana utilitzar aquest tipus d'ulleres?
Sí, si el filtre... De fet, d'aquests filtres n'hi ha molts i no tots són iguals, i amb el qual jo crec que sempre seria important que preguntessin clarament a l'establiment sanitari d'òptica quin és el millor filtre adequat que necessita per ell, perquè no és el mateix que tingui ja absorció de la filtra de llum blava en massa, que no només ho tingui amb el propi tractament de la lent. Mm-hmm. D'acord? Llavors sí que fan aquest efecte, o sigui, l'efecte el fan. La lent ja ve amb un tractament antireflexant que dona un 100% de transparència i té un filtratge de la llum blava, i té aquest suplement que he explicat abans, de que arriba dels 390 al 420 per l'ultraviolat, amb el qual és una lent que com a protecció és molt bona, perquè el tractament antireflexant, recordem que també és per donar transparència quan, i evitar reflexos quan estàs en la pantalla, amb el qual està tot ficat en un. Jo entenc que s'utilitzin, que el filtre de llum blava és un afegit a la lent que té un tractament antireflexant. Llavors, per aquest motiu, és algo que se li afegeix, perquè no faran una lent blava, de fet, llum blava, sense tenir el tractament antireflexant per treballar en pantalla.
D'acord. Per tant, les persones més adients, no, a portar aquest tipus d'ulleres serien les que treballarien, doncs, o les que utilitzarien força aquests dispositius. Clar, parlàvem ara de que sí que serveixen les ulleres amb filtre blau, no? Aquestes creences que tenim ara, doncs, que potser no perjudicava tant com sembla, però que en el fons, i pel que ens comentes, sembla que sí. Però ara, justament que s'ha parlat bastant del tema, no?, d'aquestes ulleres gratis, no?, que proporcionava sanitat... Que es podria, per exemple, beneficiar la població, estarien dins aquest tipus d'ulleres amb el filtre blau? Es podrien beneficiar, per exemple, aquestes persones, això?
Jo crec que això és un tema que en aquests moments està en el govern...
Encara no se sap, no?
En sanitat, i no se sap. Jo entenc, d'acord, que l'aplicació serà el 2025, amb la qual i no sabem si serà per tothom o si serà per un col·lectiu determinat, refereixo per edats o em refereixo, uh-huh, potser per renta, no? Però és un tema que s'ha començat a parlar ara i és molt, molt recent.
Clar. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure'ns aquests dubtes, i seguirem pendents de veure finalment què és el que passa amb això que comentàvem ara, i també, doncs, els efectes que tenen aquests filtres blaus i les ulleres i doncs, la gent que la porta. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
I d'aquí una estona parlem també de la situació dels infermers i les infermeres actualment. Fa uns dies era el dia de l'infermeria i encara queden moltes coses per solucionar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Señora, ¿estamos cerrando?
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay muy buenas ofertas. He visto las finísimas de Campofrío con un 70% de descuento en la segunda unidad. Y también en el papel higiénico Scottex. Mira a ver qué más hace falta y aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y
batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Encara queda molt per solucionar si parlem de la situació dels infermers i infermeres de Catalunya. Passa aquí, passa a la resta d'Espanya i, malauradament, doncs, encara no s'ha acabat de donar respostes a tot. En parlem del tema aquí, al matí del cap de setmana. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha presentat la campanya Més que Cures, que pretén posar en valor la figura de les infermeres dins del sistema sanitari i com a referent social del camp de la salut. Des del col·legi afirmen que hi ha una sèrie de reptes urgents que cal revertir per tal d'enfortir el sistema sanitari actual i alhora doncs, aprofitar el potencial de les infermeres, el col·lectiu professional titulat més nombrós en salut. Per aconseguir-ho, diuen que cal abordar de manera immediata algunes mancances estructurals. I per saber quines són, avui parlem amb el president del col·legi, el Borja Manzanares. Borja, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta campanya Més que Cures, que reivindica més que mai, no?, aquest posicionament de les infermeres i els infermers, tenint en compte això, no?, alguns dels reptes i algunes de les mancances que encara avui en dia hi ha, no?
Sí, tant. La campanya Més que Cures el que ens ve a dir és que més enllà del nostre dia a dia, que és el més visible, aquest fet assistencial, les infermeres liderem equips, gestionem unitats, gestionem serveis, fem recerca en molts àmbits, és a dir, que les infermeres estem més enllà del que és el dia a dia de l'assistencial, on hi ha una gran part de les infermeres que, a part de fer aquesta tasca assistencial més directa, dintre del que és el seu dia a dia, també lideren aquell espai, també gestionen tot aquell entorn que tenen i també col·laboren en fer moltíssima recerca.
Mm-hmm. En quin moment es troba el sector? Perquè és un moment marcat sobretot per l'envelliment de la població, no? L'augment de les malalties cròniques, no? I també aquesta creixent pressió assistencial. I la vostra figura doncs també pateix, imagino, tot això, no?
I tant, és una de les mancances que tenim, és que ens falten moltes infermeres. Els càlculs ens diuen que aquí a Catalunya ens falten 20.000 infermeres i això el que fa és sobrecarregar les professionals que tenim i és el principal problema, no? És una de les coses que nosaltres ens agradaria o demanem revertir, que és aquesta manca de professionals, fer un sistema de salut que sigui atractiu per a les professionals, fer unes condicions laborals que cridin a venir a treballar aquí i a unir-se a la professió i també posar altres mesures a sobre de la taula que siguin beneficioses per a la professió. Sabem que les mesures que prenem avui no són immediates, per tant, haurem d'esperar un temps a veure el resultat. Però és una situació preocupant perquè hi ha molt d'envelliment, augmenta la cronicitat i això és el que ens està portant una sobrecàrrega també de les professionals.
Clar, una sobrecàrrega i també doncs el que deies, no? Aquesta manca de professionals en el sector, sumat també a les condicions laborals que no són les millors del món, no?
Clar, no són les millors condicions del món, hi ha manca de reconeixement, també hi ha una manca de reconeixement per als especialistes, que tenen tot un camí per arribar als especialistes, per trobar-se en un espai on no tenen reconeguda la seva especialitat. Per tant, són diferents aspectes negatius que té el sistema que no afavoreixen també el poder fidelitzar professionals aquí a Catalunya.
Mm-hmm. Com s'ha arribat fins aquí, fins a aquest punt on no estan reconegudes, hi ha aquesta mancança que comentes? Suposo que haurà sigut una suma de molts anys, no?, per arribar al punt en el que esteu ara.
Sí, sí, sí. Podem posar la pandèmia, diguem, com a punt.
Uh-huh.
I, és a dir, però ja venien, els problemes venien d'abans i la pandèmia va ser com el detonant per agreujar molts d'aquests problemes, no?, i per posar sobre la taula moltes d'aquestes mancances. És una de les coses que ens va aportar la pandèmia, però és una cosa que ja s'avisava, o sigui, ja fa 10 o 15 anys que ja es feien estudis sobre la previsió de jubilacions que hi hauria en personal, en el personal d'infermeria, no?, en les infermeres.
Mm-hmm.
I això sí. Ha estat, doncs, falta de manca de previsió, no? Al final,
clar,
el que hem de mirar és que si fa 15 anys haguéssim posat a sobre de la taula les solucions que reclamem ara com a urgents, ara no ens trobaríem en aquest atzucat.
Mm-hmm. Quines són aquestes solucions que reclameu? Què és el que creieu que podria doncs solucionar tot això?
A banda de tot el que fa referència a les condicions laborals, això ja els hi pertoca als sindicats treballar en aquest àmbit, crec que hem de fer més atractiu a l'hora de la carrera professional, de posar oportunitats per al creixement professional de les infermeres, i també una de les coses, no, hauria de ser l'obrir més places a les universitats. Són moltes solucions que hem de posar per disminuir aquest problema i fer-lo desaparèixer, però clar, trigarem molts anys en trobar això.
Uh-huh. I pel que fa a la teleassistència, com està actualment el tema?
Amb la teleassistència?
Uh-huh. Exacte, sí, sí.
Sí, amb la teleassistència hi ha diferents programes, hi ha diferents programes pilots, això afavorirà algunes de les coses, però al final el nostre dia a dia ha de ser més cara a cara amb les persones a les quals atenem.
Mm-hmm.
Hi ha moltes coses, moltes necessitats que abordem que no es poden fer a través dels dispositius. Ens ajuden, són eines, i ens ajuden a apropar-nos a alguns sectors, però hem de procurar que no substitueixi l'assistència directa.
Ja. Yeah. Sí, sí. Al final, doncs, un camí, no?, difícil, no?, d'ara també d'anys cap endavant, sobretot tenint en compte aquests anys enrere, no?, que ja es porten acumulant alguns d'aquests problemes i la importància de posar aquestes eines, no?, de posar aquestes eines necessàries per incrementar tant el nombre de professionals com també millorar les altres mancances. Borja Manzanares, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres per parlar d'aquest tema i tant de bo doncs aquestes solucions comencin a trobar el camí. Gràcies.
Això és el que volem totes. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Gràcies. Us heu parat a pensar en algun moment si la vostra orina pot servir per a algú més? Doncs ja us avanço que podria servir fins i tot per cultivar aliments. L'orina humana podria ser un recurs valuós com a fertilitzant per l'agricultura urbana sostenible. I és que la reutilització de l'orina humana permetria produir fertilitzants sostenibles per l'agricultura urbana amb importants beneficis ambientals. Això ho diu un estudi fet per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avalua l'impacte ambiental de la recuperació de nitrogen a partir de les aigües grogues dels edificis. A més de fomentar l'agricultura sostenible, permetria reduir també les emissions de CO2 i el consum d'aigua. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui i ens resumeixi una mica què és el que vol dir tot això, en parlem amb la investigadora l'Anna Petit. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, sorprèn només el fet de saber que l'orina humana podria tenir aquesta funció a partir d'ara. Això, com és?
Tampoc és que sigui una novetat, perquè l'orina ha sigut sempre conegut que pot fer-se servir en l'agricultura, però el que sí que podria ser una novetat és que veiem com nosaltres, des dels nostres propis edificis, podríem recuperar aquesta orina. Ara mateix, cada vegada que fem servir el bany o que generem aigua residual, se'n va a claveguera avall, la perdem de vista i no sabem què en passa. Simplement sabem que va una depuradora d'aigua, que es neteja i que es torna a emetre als rius o al medi, però aquesta aigua que nosaltres generem, que per nosaltres és bruta, que no ens interessa, realment pot contenir nutrients que serien ben útils per produir aliments de proximitat.
Mm-hmm. Què és el que, no sé, els beneficis que tindria l'orina humana en això que comentes, què és el que podria aportar?
Doncs en primer lloc podria ser un substitut per tots aquells fertilitzants sintètics que es compren, que es fan servir en l'agricultura, en la seva majoria, ja que tots ells, o bona part d'ells, els sintètics, parlo, estan extrets del nitrogen de l'aire. És a dir, és tot un sistema que consumeix moltíssima energia per capturar el nitrogen que abunda en l'aire que respirem i el converteix en un fertilitzant que després s'aplica a l'agricultura. Però clar, consumir tota aquesta energia té un impacte ambiental associat en termes d'emissions de CO2 i de consum de combustibles, ja que habitualment molta d'aquesta energia prové de combustibles fòssils. Aleshores, el que nosaltres proposem és una alternativa per tal d'evitar aquesta producció de fertilitzant sintètic i trobar una manera addicional a moltes altres que existeixen, com el compost o com d'altres, per tal de poder abastir la població amb els aliments que necessitem.
Mm-hmm. Vosaltres, com a investigadors, ja ho heu posat a prova, no?, això, en el mateix edifici bioclimàtic de la universitat, i doncs heu pogut doncs verificar, no?, que amb un metre cúbic d'aigua groga tractada es poden obtenir 7,5 quilos de nitrogen que permetrien, a més, cultivar 2,4 tones de tomàquets a l'aire lliure, no?
Sí, aproximadament. Nosaltres el que ara hem fet és aplicar-ho a una escala petita, escala pilot, per tal de veure si realment és factible. Perquè el que proposem nosaltres en el nostre edifici és poder cultivar al terrat de l'edifici. Llavors, quina millor manera de poder aprofitar aquest nutrient que generem, diguéssim, els habitants de l'edifici, per tal de produir els aliments que hi ha al terrat? Doncs ara el que hem provat és simplement amb 3 o 4 banys, hem començat amb els masculins, perquè ens permeten extreure orina pura, ja que aquests urinaris no fan servir aigua, i per tant, per fer un primer test, hem connectat aquests lavabos a un reactor biològic que tenim instal·lat en un laboratori al soterrani, i aquest reactor biològic està composat d'uns microorganismes que el que fan és transformar la urea que conté l'orina. Ja sabem moltes vegades quan anem al metge, no?, que ens fem una analítica d'orina i surt que hi ha urea. Doncs la urea és el principal component de nitrogen que hi ha a l'orina. Doncs el que fa aquest reactor és agafar aquesta urea i convertir-la, en el nostre cas, en nitrats. Aquests nitrats van molt bé en el nostre cas perquè nosaltres tenim una agricultura que no té sol en el nostre terrat. I, per tant, el nitrat és un component de nitrogen que les plantes poden agafar molt bé. Llavors, ara estem provant això i realment està funcionant i estem veient ara els primers cultius, aviam com surten.
Mm-hmm. I, Anna, el fet d'utilitzar l'orina humana, podria afectar d'alguna manera aquests aliments, com per exemple els tomàquets que comentàvem, o realment doncs, és igual que el que es feia abans amb tot beneficis? Realment és pot ser perjudicial per la salut, per exemple?
Nosaltres això és una cosa que ens ha preocupat i ja des del principi hem fet analítiques de tot el procés per assegurar-nos que no hi hagués compostos farmacèutics que prenem les persones i que després excretem, o que hi hagi qualsevol altre contaminant que pugui arribar a les plantes i en conseqüència que nosaltres puguem ingerir. Però el que hem vist és que l'orina que recollim, diguéssim, crua dels lavabos, pot contenir traces de diferents components que prenguem com medicaments o cafè, per exemple, però després, un cop aquesta orina passa per aquest reactor biològic, bona part d'aquests components desapareix. I després, quan l'hem tornat a integrar dins per aplicar-la per fertilitzar, hem tornat a fer analítiques i hem vist que la quantitat és imperceptible d'aquestes substàncies. Per tant, seria, diguéssim, segur consumir, en el nostre cas, un tomàquet. Parlo del cas del tomàquet perquè és el que nosaltres tenim més ben estudiat fins ara, ja que en el fruit, que és el que nosaltres ens mengem, no arriben aquests contaminants, que ja són una quantitat gairebé imperceptible. Per tant, trobem que seria segur consumir aquest producte.
D'acord. Tot i això, l'impacte ambiental i econòmic sí que és cert que es reduiria, no?, si la recuperació d'orina es fes a una escala més gran, dieu, no? I, per exemple, si es connectessin tots els urinaris de l'edifici al reactor recuperador de nitrogen, no? Aquest és el vostre objectiu per tal de fer la feina completa, no diguem?
Clar, això és el que passa moltes vegades quan parlem d'experiments, que comencem amb un disseny molt petit per provar si funciona, i quan un analitza si realment és bo econòmicament o ambientalment en comparació amb el que vol substituir, a vegades no surt tan bé, i és precisament per aquesta escala tan petita. Llavors, el factor determinant que hem vist és que com més orina reculls, més pots optimitzar el dimensionat, el disseny d'aquest sistema de recollida i de tractament de l'orina. És el que se'n diu l'economia d'escala i que ja es veu en els principals sistemes productius, no? Llavors, nosaltres pensem que seria un sistema força adequat per aquells llocs on hi hagi força gent, forces usuaris, com ara escoles, universitats, centres comercials, poliesportius, llocs on hi hagi una gran afluència de persones i que, per tant, es pugui recollir el màxim d'orina possible i tractat d'una manera òptima. Això no vol dir que s'hagi de fer una gran infraestructura, però sí que potser per una casa individual on s'haurien de canviar els lavabos, s'hauria d'adequar tot, la quantitat d'orina petita que es recolliria, doncs no, potser no valdria la pena.
A més, Anna, has comentat fa una estona el fet de que heu començat provant amb el lavabo dels nois, no?, pel fet de que no utilitzen aigua. En aquest cas, variaria l'orina d'uns o l'orina dels altres, o serien aptes totes?
En principi totes són aptes. L'únic que hem començat pel masculí simplement perquè no, quan tires de la cadena, bueno, directament no tires de la cadena, no hi ha aigua. Per tant, tot el que es recull és orina i no està barrejada amb l'aigua del lavabo, del vàter. Llavors, en l'altre cas, en el que es vulguin fer servir qualsevol tipus d'usuaris, que és que seria l'ideal, s'han de fer servir banys que permetin separar l'orina de l'aigua que conté i de la resta de sòlids. Amb la part sòlida, per nosaltres no és un problema, perquè aquí a l'ICTA ja ho tenim habilitat, és a dir, la part sòlida que genera una persona al bany i la part líquida van per dos tubs diferents. Però la part que porta aigua doncs segueix encara barrejada, i això seria una cosa que s'hauria de mirar encara com fer-ho. Però si un es para a pensar, per exemple, en casa seva o en algun equipament al que va habitualment, la majoria són o urinaris d'aquests que no tenen aigua o tenen aigua, i després els vàters habituals.
Clar,
llavors,
però
serà qüestió de veure com s'adapta això.
Però normalment sí que s'utilitza aigua, no, a tots? O no?
Sí, però com dic, hi ha els que es diuen els vàters secs, i aquests vàters secs no fan servir aigua.
Ah.
Però clar, és una altra manera de tenir un vàter a casa, que potser no és el que estem més habituats.
Clar, clar, clar.
És més comú, o sovint comú, en algunes altres zones més rurals, que potser no tenen accés al clavegueram. Allà sí que tenen aquests lavabos en alguns llocs, però la majoria de nosaltres estem acostumades a tirar de la cadena que surti aigua.
Per això dic, ara ho estava pensant, dic, no pot ser.
I... Però en canvi el masculí sí que hi ha aquests vàters, aquests urinaris, que no tenen aigua. Llavors per començar a provar, doncs és bastant útil fer servir aquests.
I per exemple, seria... o sigui, l'orina de tots, de tothom, tant sigui gent gran, gent més jove, nens petits, seria útil o s'hauria, per exemple, de fer estudis de si serveix l'orina per cultivar o no? O la de tothom seria vàlida, en principi? Sigui l'estat de salut el que sigui, de tothom.
En principi, sí. Nosaltres ja dic que ens preocupava el tema del contingut que hi hagués algun medicament
clar, o
alguna altra substància que s'hagués ingerit i que passés a l'orina. El que ens importa és que l'orina està composta d'urea i això és el que la converteix després en el fertilitzant. La resta de coses són aquests, diguéssim, contaminants que sí que s'han de mirar d'evitar, perquè després pot ser que vagin o acumulant-se, o vagin passant de l'aigua cap al fruit i del fruit cap a la persona. Llavors, desconec fins a quin punt en altres tipus d'aigües que no són les que nosaltres hem analitzat, aquesta quantitat d'altres contaminants passaria al fertilitzant. Però, en tot cas, si es veiés una situació crítica o dissenyem un experiment diferent, llavors ja miraríem una altra vegada de fer l'anàlisi. Això és una cosa que mai deixem de fer. Sempre mirem què hi ha.
Doncs, Anna Petit, investigadora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquest tema, no? Que dius que sí que és cert que l'orina s'utilitza sovint per moltes coses, no? Però no deixa de sorprendre que al final doncs, sigui útil fins i tot per cultivar aliments. Així que moltíssimes gràcies i a veure com avança tot.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I ara parlem del Museu Africà de Barcelona, un equipament museístic catalogat com a col·lecció i localitzat al barri d'Horta de Barcelona i que va ser creat, per cert, el 1992 pels missioners combonians. En parlem amb l'home que gestiona el museu. És el pare José Rubio i té 82 anys. Pare José Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted gestiona lo que es el museo en sí, ¿no? Y se dedica plenamente a ello. Estuvo 39 años, si no me equivoco, además, de misionero en la República Democrática del Congo. Y su historia, tengo entendido, que es apasionante, ¿no?
Bueno, he estado 38 años. Me habría gustado estar más, pero la salud y las decisiones de los superiores me han traído aquí a Barcelona para hacerme cargo un poco del Museo Africano y también de algunas conferencias en colegios o en sitios que me pueden llamar sobre África. Y aquí estoy, dígame lo que usted quiera saber.
El museo se creó en 1992 y siempre ha estado, eso sí, en la misma ubicación, ¿no? En el barrio de Horta.
Siempre en Federico Dina, 59.
¿Y en qué momento decide usted crear este museo? ¿Cuál es el objetivo principal?
Sí, el objetivo principal es el de nuestro carisma, que como sucesores de San Daniel Comboni, que nos fundó para salvar África por medio de África, pues los que no podemos estar allá en primera fila, nos dedicamos aquí a la animación misionera y sobre todo a animar las misiones de África, que es el continente pues más abandonado, más olvidado, menos conocido, sobre todo de los españoles, y el más pobre, por desgracia, todavía hoy. Ahora estamos en una guerra tremenda en Khartoum, donde murió Daniel Comboni, y poco comunican los medios de España. con un sol ya, unos 8 millones de refugiados que ocasiona esta guerra ahí en Khartoum, y nada, no se dice nada. Bien, eso ya sabemos, el interés, como dice el Papa, nos acordamos de África cuando tenemos necesidad de sus riquezas, que es muy rica África, uh-huh. Es riquísimo este continente, en oro, en diamantes, en coltan, en cobalto, uranio, bueno, no pararía de hablar, de manera que ellos disfrutan muy poco de todo esto, porque ni comen oro ni diamantes, comen pues maíz, arroz, esto, lo que falta. Uh-huh. Bien, pues esta es la realidad, que nosotros tenemos que implantar ahí aquello que, por lo cual nos fundó San Daniel Comboni, que es, tenemos un objetivo, que es anunciar la buena nueva por medio del desarrollo integral. No es cuestión de preparar a la gente a bien morir solamente, sino de ya hacerles ver y vivir de alguna manera aquí el reino de los cielos. Es decir, vivir la fraternidad, que ellos también sean personas tan dignas, capaces no solo de recibir, sino de dar. Y eso me alegra mucho, de ver a ciertos sacerdotes africanos que vienen a estudiar para ampliar sus estudios y se ponen al servicio de los obispos en España para poder tener tiempo y medios para estudiar y también para echarles una mano en la evangelización aquí en España.
Porque si hablamos de las piezas que forman el museo, en total hay unas 500, ¿no?, de muchos países diferentes, en total de unos 40 países, y todas ellas, ¿cómo han sido traídas hasta aquí? ¿Cómo han sido, cómo han llegado hasta el museo?
Bueno, pues de muy diferentes formas, porque cada uno de los misioneros que están en África tienen también este mismo interés de dar a conocer África y vienen de vacaciones, y traemos en vacaciones algunas figuras de los objetos que nos han regalado, que hable de la cultura de los africanos, de cómo comen, cómo visten, cómo hablan, cómo se defienden de los animales, o cómo tienen sus rencillas y sus luchas, y cómo ellos también intentan a su manera desarrollarse. Y todo esto en el museo pues se intenta enseñar, mostrar con estas figuras, como ha dicho, de 40 países africanos.
¿Qué piezas encontramos, por ejemplo, de la vida cotidiana, tradiciones, ¿no? Vemos una gran variedad de piezas, ¿no?
Pues sí, hay mucha variedad, porque aparte ya de lo que toca a las creencias, como son las máscaras, que no son caretas de carnaval para desfigurar la identidad de la persona, sino son aquellas figuras que nos ponen en relación con los espíritus de los antepasados, y esta es la relación que ellos tienen, que pueden tener con ese Dios que creen, el que ha creado esos animales preciosos que ven cada día, o el que ha creado las palmeras, los árboles, todo lo que ven, y eso lo creen, pero no pueden, según sus creencias, no pueden dirigirse a él, no pueden hablar con él, lo hacen a través de los espíritus de los antepasados. Y eso lo también consiguen a través de toda esta relación con las máscaras.
Claro, claro, relación con las máscaras, y además hay diferentes tribus, ¿no?, africanas, sí. hay variedad de tribus africanas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Muchísimas. Ahora me cansaría de decir, porque por ejemplo de máscaras pues habrá unas 40 o 50 máscaras de distintas tribus. Hay también en sus creencias el ponerse en relación con los antepasados, porque para el africano antepasado no es solo el que muere, el que se va a la otra vida, sino antepasado es aquel que en vida hizo alguna obra buena que honró al clan, y este merece el recuerdo de la posteridad, y por eso hacen los ancestros estas figuras que ven ustedes muchas veces en documentales, que uno pues quiere tener el recuerdo de su abuela o de su tatarabuela o de su abuelo o de alguien que hizo alguna maravilla, no al que fue un sinvergüenza o el que fue un ladrón, a este no, no lo consideran antepasado. Pero el que se deportó bien le hacen una imagen, de manera que incluso ha habido alguna cultura como en el reino de Benín, en Nigeria, que estos consideraban que en la estatua que representa a ese príncipe o a ese rey que hizo esas maravillas, pues reside el espíritu del mismo y que está ahí vivo el espíritu al cual le puedes hablar, el cual te puede escuchar. Y es muy interesante pues entrar dentro del espíritu de la cultura africana para comprender un poco los grandes valores de esta cultura.
Al final se trata de un museo de cultura africana, ¿no? Como bien el nombre indica, Museo Africano de Barcelona, para también entenderlo y ponerse un poco en la piel de esas personas, ¿no? Y conocer un poco más allá sobre las diferentes culturas que hay en el mundo. El objetivo, como usted comentaba, era la difusión de esta cultura africana en Barcelona. Y le damos las gracias por habernos contado la historia de este museo que tantos años lleva ya en el barrio de Horta y todas las curiosidades que se encuentran dentro de él. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
A ustedes las gracias.
Fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge. Espero que passeu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.